Bona nit. Comencem aquest ple ordinari. Recordem que s'havia de celebrar dijous passat, que era el dia 29 de març, que era un dia de convocatòria de vaga general i per això s'ha posposat avui, dia 2 d'abril. Abans de començar l'ordre del dia, si algú, com és costum, si algú del públic vol prendre la paraula. Endavant.
Ja està. Bona nit, benvolgut senyor alcalde, benvolgudes senyores regidores i benvolguts senyors regidors. Des de la Joventut Nacionalista de Catalunya de Sant Celoni agraïm altra vegada l'oportunitat que ens ofereix el reglament orgànic municipal per participar en aquest ple. En el passat ple del dia 26 de gener de 2012 vam presentar una moció per iniciar els tràmits d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. Tot i fer una rèplica preventiva, ens sentim cridats a fer uns quants aclariments. L'informe jurídic que va exposar la senyora Anna Pujol com a secretària accidental deia que no es feia referència a l'associació quan apareixia en el títol de la moció i l'alcalde acabava de fer-hi referència segons abans de l'exposició d'aquest informe. Aquest informe conclou que l'aprovació de la moció significa l'inici d'un expedient per formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Celoni a l'associació que en el seu cas s'haurà de tramitar i sotmetre a l'aprovació del ple. S'ha elaborat ja aquest informe? La designació de l'alcalde com a representant de l'Ajuntament a l'associació queda prefixada en aquest acord i que la tramitació de l'expedient haurà d'acreditar que dita associació està formalment constituïda, inscrita en el registre de la Generalitat de Catalunya, els seus estatuts aprovats i examinar-ne el contingut, tenint en compte els aspectes econòmics que comportaria aquesta adhesió. Tot i fer-se un informe des d'un punt de vista de la justícia plenament formal, fet que indica la poca predisposició d'aquest Ajuntament per defensar qüestions que facin referència a l'alliberament de la nació catalana, aquesta mateixa moció, recordem, s'havia aprovat en més de 200 municipis en aquell moment i que en els països democràtics podem observar que les normes reguladores de temes que tenen una clara dimensió moral donen prioritat a una visió de la justícia material o substantiva respecte a altres consideracions jurídiques. La Joventut Nacionalista de Catalunya de Sant Celoni, amb un esperit de col·laboració i per no fer malgastar el valuós temps dels membres de l'Ajuntament de Sant Celoni, va presentar una nova moció en la que incluïa un punt que feia referència a l'aprovació dels estatuts, un altre que feia referència a la notificació de l'acceptació del corresponent acord al mateix temps que entregava una còpia de l'acte de Constitució i els estatuts que regeixen l'Associació de Municipis per la Independència, és a dir, tota la informació necessària per poder elaborar aquest informe. El registre de la moció i la documentació es va fer el dia 27 de gener de 2012, a les 10 hores, amb el número de registre 2012-861. Esperàvem veure que en el ple d'avui, que en l'ordre del dia del ple d'avui, s'aprovaria finalment aquesta integració. Li demanem a l'equip de govern que aprofiti aquest ple per aclarir-nos els fets, ja que si no, aquest Ajuntament estaria incomplint l'article 4 del Reglament Orgànic Municipal, que permet que qualsevol entitat salonina pugui traslladar les seves propostes i opinions. Moltes gràcies i visca Catalunya Lliure.
Bé, com deuen saber els membres dels regidors de l'Ajuntament, aquests dies el secretari va tenir un afer i ha estat de baixa fins avui s'incorpora i aquest expedient està a secretaria per tal de tirar endavant l'informe que s'hagi de fer i posar-ho a l'hora del dia del primer ple que estigui a punt tota la documentació. I així es farà. Alguna altra paraula? No? La Magalí, has de començar.
Sí. Bueno, una mica és en referència al que vam comentar a la comissió informativa la mostra de rebuig a la violència de gènere. Llegiré una mica d'escrit que s'ha preparat des de comunitat i comença així. La violència s'expressa de moltes maneres i cada dia amb sutilesa o amb agressivitat desfermada, amb premeditació o amb inconsciència, física o emocionalment, de manera individual o comunitària, en el món del treball i en l'àmbit familiar, fins i tot a les escoles i des de les institucions. I sempre és rebutjable, perquè porta el patiment i el dolor. Cal que des de tots els racons de la societat es despleguin mecanismes per evitar-la. Els ajuntaments, com a lloc de trobada de l'esperit democràtic més genuí, de cap manera restem exempts d'aquest compromís i per això hem de mostrar de manera nítida la voluntat d'avançar cap a un món just on el respecte esdevingui valor fonamental i la violència se dediqui massivament. El constant degoteig d'episodis de violència de gènere arreu del món i també de Catalunya suggereix fer un crit d'atenció especial per aquesta modalitat, que encarna de manera palesa i propera l'indesitjable que esdevé qualsevol tipus d'agressió entre persones o col·lectius. Cada vegada més es donen testimonis del rebuig mitjançant diverses iniciatives. Sant Celoni es pot incorporar a aquest moviment i per això es proposa fer un minut de silenci a l'inici de cada ple que es celebri, quan a l'interval amb l'anterior s'hagi produït a Catalunya la mort d'una dona per aquesta causa. Llavors, una mica, si els altres grups polítics ho veuen bé, en el proper ple, en el ple del mes de maig, si hi hagués una mort de una víctima de violència de gènere, faríem un minut de silenci.
Es va comentar la comissió informativa, va semblar bé d'entrada, si us sembla, doncs ho faríem així. Començaríem doncs ara ja la part dispositiva d'aquest ple. El primer punt és aprovar les actes, si s'escau, de les sessions plenàries, de tres sessions plenàries, 24 de novembre, 22 de desembre i 26 de gener d'aquest any. Endavant. Per tant, queden aprovades. El segon punt seria aprovar la modificació de la composició del Consell de Poble de la Vall d'Òria. Com és normal, el ple ho aprova i en aquesta ocasió doncs, es produeix o es demana una alta i una baixa. Amb dos a títol individual, no representen a cap entitat, sinó que són a nivell individual. Si sembles bé. Endavant.
Sí, hola, bona nit. Nosaltres ens abstindrem fins que el grup municipal de la CUP no tingui una decisió ferma de què fem amb el Consell del Poble de Vall-Òria. Per això ens abstenim.
Per tant, quedaria aprovat per 15 vots a favor i dues abstencions. Passaríem a tres punts, si us sembla, comentar-los així una mica amb el seu conjunt i després anirem aprovant inicialment, que són les aprovacions inicials del Pla Bàsic Municipal de Protecció Civil, el Pla d'Actuació Municipal per Risc Químic i el Pla d'Actuació Municipal per Risc d'Inundacions. Jordi, el regidor Jordi Arenas.
Bona nit. Farem una mica una breu explicació del tema dels plans d'actuació municipal. Bé, Sant Celoni disposa actualment de 5 plans d'actuació municipal, que es diuen PAM, el nom que se li posa, Pla d'Actuació Municipal per Riscos. Aquests plans han de ser revisats com a màxim cada 4 anys i actualitzats o adequats cada cop que es produeixin modificacions de dades que així ho requereixin. En dues sessions plenàries passades han estat aprovats, així com el període d'exposició pública que ja ha finalitzat sense al·legacions, el que era la revisió del Pla d'Actuació Municipal per Risc d'Incendis i l'aprovació definitiva del Pla d'Actuació Municipal per Risc Sísmic. Aquests dos documents ja estan a punt per passar a tràmit d'homologació per la propera sessió de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, que està prevista pel proper 12 d'abril. En la sessió plenària d'avui es porta la revisió del PAM per risc químic, la revisió del PAM per risc d'inundacions i la revisió del PAM bàsic. Assenyalar d'aquestes revisions, i parlant sobretot del PAM per risc químic, per què es fan? Sobretot pel canvi de representants polítics de l'actual legislatura. En el cas també del Pla d'Actuació Municipal per Risc Químic hi ha la desaparició de les químiques derivades forestales i de CIATAC i l'adequació de noves zones d'intervenció i afectació pel canvi de criteris de la normativa CBSO3, que és una normativa europea, per la qual carburos metàl·licos, oxiris i oquifa es mantenen en risc alt, Gibaudan i Arkema en risc baix i altres com Ranke Química, Renolit i Química Sant Celoni no necessitarien tenir un pla exterior dintre, segons la normativa de CBSO3, tot i que en el pla del sector químic de la Tordera així ho contempla. També hi ha una actualització dels elements vulnerables i la integració del plan únic per a tots els riscos per a una millor gestió en cas d'accident. Un cop aprovat, si s'escau, passarà en període d'informació pública, que és d'un mes, i posteriorment tramitació d'homologació per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, que encara no està convocada, però que probablement serà el juny del 2012. Gràcies.
Si hi ha paraules, no?
En principi el nostre grup votaria a favor dels tres punts.
Els tres punts, no?
Iniciativa, com és una cosa de reglament, es té que aprovar. Desaprovaria una pregunta només. Aquests estudis es fan des de dintre de l'Ajuntament o es fan fora?
En alguns casos es fan amb tècnic personal de l'Ajuntament, en alguns casos hi ha hagut suport, sobretot de Diputació, però sempre ha sigut un suport gratuït per l'Ajuntament.
Sí, la CUP?
Sí, la CUP votaria a favor.
Perfecte. Doncs s'entén que queden aprovats els punts 3, 4 i 5. Passaríem al punt número 6, donar compte al ple municipal de l'informe emès per l'interventor, per al qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals. Això, de fet, és el que hem llegit a la premsa, no? I, bueno, i ho sabem, que s'ha donat la possibilitat per part del govern central, en aquest cas, dels les deutes o els proveïdors que no havien cobrat a 31 del desembre de l'any passat, doncs hi havia l'opció dels ajuntaments de fer un llistat de tota aquesta quantitat i tenir la possibilitat de tenir un préstec, diguem, del govern o l'Estat per poder pagar els proveïdors a partir d'aquests dies, no? Que ara està en fase, això es tenia que enviar la llista i ara estarien en fase els que tenen, no? Que tenen deute, que l'Ajuntament té deutes amb ell, de fer la quitança, no? Es pot presentar de voler cobrar menys i després es començaria a pagar. Manel, si vols explicar una cosa al detall.
Sí, bueno, poca cosa més del que ha explicat l'alcalde, perquè també en les diferents reunions també s'han anat explicant als diferents grups, no? Però bueno, el que es tracta és que és el Real Decreto de legislatiu, tal com deia, que eren els mecanismes per poder finançar aquells pagaments, aquells proveïdors que estaven pendents abans del 2012, és a dir, anteriors, en exercicis anteriors, i en el cas de Sant Celoni, com podeu veure i comprovar amb l'informe de l'interventor, doncs estem lliures de pagament perquè s'ha portat sempre molt al dia i, per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, ha significat que les dues mesures importants, que és el llistat de les de les diferents pagaments que sí que s'havia, sí que se'n van enviant al Ministeri, però en el cas, com que no estem exents de fer el pla d'ajust, doncs el pla d'ajust que s'havia de fer i s'ha d'aprovar, perquè a partir d'aquí doncs significaria posteriorment doncs les mesures de crèdit, etc., amb l'Estat, no cal fer-ho, no? Que és el que tant l'alcalde, doncs avui, a partir d'avui, doncs tots els diaris doncs han començat, no? I molts ajuntaments estan en ello. Per tant, jo crec que és un gran què no tenir que fer, no? Aquest pla d'ajust, i per tant, doncs vol dir que en aquest sentit els proveïdors s'estan pagant el dia, i això doncs és un gran que, sobretot per les petites i autònoms i empreses, doncs, que depenen d'aquests pagaments, no? I en aquest cas, doncs, en Celoni estem bé.
Sí. Sí, hi ha l'acostum, encara que és donar compte, no? De que es pugui... El donar compte seria només...
No. Jo, Maria García, de Convergència i Unió. Nosaltres, evidentment, estem orgullosos de que l'Ajuntament hagi heretat una situació com l'actual, on els comptes estan en regla i no hi ha factures als calaixos. Sobretot, primera, perquè, com molt bé vosaltres dèieu, hi ha molts ajuntaments que es troben en una situació on s'ha de fer un pla de viabilitat, amb el que això implica. Les quitàncies, que també comentàveu, són al final és un ingrés menys que tenen els proveïdors, per tant vol dir que l'Ajuntament de Sant Celoni tracta els seus proveïdors convenientment i que a més la situació ha sigut així durant anys. I per finalitzar, també per nosaltres és un orgull saber que no tindrem que pagar, o sigui, tenir un finançament extra per part de l'Estat a uns tipus d'interès realment onerosos, un 5%, evidentment. En aquest sentit, doncs, ens congratulem que la situació sigui la que hem trobat.
Gerard, de la CUP.
Hola, bona nit. Des de la CUP també, bueno, estem totalment satisfets de que això sigui així, i alhora volem agrair la feina que fan els treballadors de l'àrea d'economia i l'interventor, que facin la feina d'aquesta manera tan curosa i tan sèria. Gràcies.
Bé, com que no s'ha de votar, no? Passaríem al següent punt. que seria donar compte dels informes emesos per l'interventor occidental sobre la morositat de l'Ajuntament en el tercer i quart trimestre del 2011. Punt número 7.
Sí, bueno, tornem, va molt lligat, encara que no sigui igual, però va lligat també amb l'anterior, no? Vol dir doncs, que per imperatiu legal, doncs, cada trimestre s'ha de donar compte doncs, del nivell de morositat que té l'Ajuntament. En aquest cas, doncs, ja es va donar compte el primer semestre, que va ser en un ple del mes de juliol, si no m'equivoco, l'interventor en rectifiqui, i sí que és veritat que ens queda donar compte l'últim semestre de l'any 2011, que és el que porta, però són dos informes diferents, un del tercer trimestre i del quart. Podeu veure doncs, que naturalment també per la gestió que es porta des de l'Ajuntament doncs, a data d'avui doncs, estem pagant a tots els és a dir, el nivell de morositat és a 40 dies dintre de la legalitat i del que es diu doncs, per al 2011. I precisament hem fet una mitja no? I estem a 37,12 dies, és a dir, que estem per sota dels 40 dies. No? Això és bona senyal doncs, perquè vol dir doncs, que la línia econòmica doncs, va per el seu camí i això és important. Es dona compte.
No hi ha res a comentar, passem. El punt 8è és donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Soni corresponent a l'exercici de 2011.
Doncs bé, en aquest punt doncs, es dona compte la liquidació que tots els grups doncs, us ha passat tots els informes que teniu abans de les informatives, amb les diferents negociacions, en diferents reunions que hem tingut de negociació, i el que es dona compte, com veieu, doncs, és la liquidació que perquè els que s'estiguin escoltant sàpiguen per on anem, perquè és difícil i en farragós i tècnic, no? Però simplement doncs, que el que és el resultat pressupostari comptable serien menys 31.000 euros de l'any 2011. Això significaria que el romanent de tesoreria, és a dir, la despesa que teníem per despeses generals, en aquest cas per al tancades del 2011, serien d'1.861.000. Això és el que comptablement sí que és veritat que tal com tots els grups disposen doncs, el tancament de l'any 2011 doncs, vol dir aquest romanament per despeses generals, però també hi ha un romanament per inversions que són 2 milions i pico, 2.147.000 si no m'equivoco, i cal dir doncs, que encara que tanquem comptablement amb menys 31.000 euros, doncs realment el dèficit real del tancament de l'any són 496.000, perquè hem de comptar 248.000 euros que encara ens faltaran pagar en romanem, és a dir, amb diners del romanent de tancament del 2011 de despeses que s'estan executant ara que són de l'any 2011 més 216 d'una modificació de crèdit que es va tenir lloc en el mes de setembre. Tot això fa que si sumen els 31.000 més els 216 de les que queda per pagar més els 248.000 els 216 de la modificació de crèdit més els 248.000 que queden per pagar de factures amb romanent anterior, doncs són els 496.000 euros que realment és com tanca l'Ajuntament. I això és donar compte perquè es va aprovar, els grups ja ho han tingut perquè ho han tingut i hem parlat del tancament i doncs és donar compte de la dedicació del tancament del 2011.
Francesc, de l'Ofeu.
Una mica amb la línia del que s'ha comentat abans quan es parlava de les factures, no? Que doncs, en el canvi de legislatura doncs, no hi havia factures als calaixos, jo crec que això és positiu, ajuda a una bona gestió a qui entra a governar. Nosaltres tampoc en vam trobar de factures als calaixos, per tant les coses s'han de dir com són. Sí que m'agradaria, en relació al que ara comentava el regidor, el senyor Bueno, que si bé es tanca aquest 2011 amb un resultat ajustat de menys 32.000 euros, però que si es té en compte la modificació de crèdit i els recursos que s'hauran d'incorporar del romanent de lliure disposició, s'està parlant d'un dèficit real d'aproximadament 490.000 euros, això és preocupant o ens ha de tenir alerta perquè aquest dèficit al llarg del temps implicarà anar ajustant els romanents dels que en aquests moments es disposa i per tant d'aquí un any ens trobaríem sense romanents de tesoreria. Aquí la importància de buscar en la mesura del possible, l'equilibri financer i la sostenibilitat econòmica en els pressupostos. Aquesta és una tasca que, fruit de la crisi econòmica, es va haver d'engegar ja fa 3 anys. L'any 2008 va ser l'any més complicat, el primer any de tots en el que va començar. Alguna vegada ja ho he comentat, una reducció en els ingressos que habitualment tenia l'Ajuntament molt i molt important, i calia reequilibrar, per tant, les despeses. Aquest va ser un primer ajust que evidentment no és complert del tot i caldrà en els propers anys acabar d'ajustar això. De fet, en les reunions, a la negociació del pressupost que estem tenint tots els grups, doncs aquests són elements que s'han posat a sobre la taula i crec que són importants tenir-los molt, molt, molt presents, no? Al final, els resultats d'un any determinat ve determinat pel que ha anat passant en anys anteriors, evidentment en els anys més immediats, però segurament també anys més enrere, no? A vegades parlem del deute i del finançament del deute, i doncs, últimament ha sortit en l'informatiu, per exemple, de l'Ajuntament, doncs es feia referència al deute de l'Ajuntament dels últims 4 anys. És bo ser conscients que el deute de l'Ajuntament va començar fa bastant més de fa 4 anys, no? L'any 2001-2002 és quan es dispara de manera important, no? En aquells primers 4-5 anys doncs el deute de l'Ajuntament puja fins al 2007 més de 10 milions d'euros, Per tant, ara d'alguna manera es va acumulant el deute, que és fruit d'una sèrie d'inversions, En fi, cadascú pues, en el seu moment, quan ha governat, pues, ja les ha explicat i ha justificat quines eres, però sí que és bo que quedi clar, i una mica per no enganyar a les persones que ens puguin escoltar, que el deute que en aquests moments paga l'Ajuntament és fruit del que s'ha generat els últims 4 anys i del que es va generar en els 10 anys anteriors, no? Per tant, jo crec que al final, bé, tots plegats el que hem de procurar és equilibrar bé les finances, els ingressos i les despeses, per poder assumir, diríem, aquesta hipoteca que tenim com a Ajuntament per tota una sèrie d'equipaments importants i molt necessaris per Sant Celoni. Per tant, crec que satisfets hem d'estar tots plegats de la feina feta. Al final, a la legislatura anterior es van aprovar pressupostos amb la CUP, es van aprovar amb el Partit Socialista, varen prendre decisions d'inversions plegats, que els vam aprovar algunes d'elles tots els grups, d'altres amb uns o amb altres. Vam aprovar també el finançament dels crèdits necessaris per tirar-les endavant. És a dir, al final la feina la fem una mica tots plegats. Ens pertoca segurament ara aquest any i els anys següents encara treballar conjuntament per equilibrar aquests recursos econòmics que de ben segur els necessitarem en el futur.
Sí, bé, de fet, perdó, Carme. Endavant, és que no...
Carme, d'Iniciativa per Catalunya.
No.
En aquest punt volia comentar un parell de dades que m'han cridat l'atenció, perquè totes les reunions sempre parlàvem de que l'Ajuntament de Sant Celoni està sanejat, anem bé, que els pressupostos els podrem assolir i plantejar amb números concrets sense gaire dèficit de l'any anterior. Llavors, amb aquest informe veig que n'hi ha dos tipus de fer els pressupostos de l'Ajuntament. Un, amb la llei reguladora de les 600 locals, que són tots els números que parlem normalment a la reunió i que s'estan congratulant tothom de lo bé que hi som. I després n'hi ha un altre que estableix el Real Decret 1463, segons l'informe de l'interventor, amb el qual diu, el qual informa, posa de manifest que la liquidació del pressupost de l'exercici 2011 no assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat per a 2011. Això, al final de l'informe, el que diu és que està amb una necessitat de finançament de pressupost per al 2011 d'1.324.000 euros en dèficit. Aquest barem o aquesta forma de comptar d'acord a les finances europees que es té que registrar fa que dintre del mateix informe es digui que no assoleix l'objectiu i per tant, d'acord amb el que estableix el propi article 16.2, caldrà procedir a l'aprovació d'uns escenaris pressupostaris plurianuals a un termini màxim de 3 anys, acord amb el que estableix l'article 19 del mateix reglament. Segons això, amb els números que tenim plantejats d'acord amb el reglament europeu, sí que tindrem que presentar un plan pressupostari plurianual. Això l'any passat no va ser necessari perquè aquest dèficit era 400.000 euros i era només el 5% de l'ingrés de l'Ajuntament. Actualment, 1.300.000 euros representa el 10% de l'ingrés de l'Ajuntament. Un 10% estaria per sobre, per tant, segurament haurà que presentar aquest ajust plurianual a 3 anys per part de l'Ajuntament. Tal com m'han explicat, avui, això no representa que estigui que equilibra en un any, que serà 3 anys. Però clar, si realment hi ha una diferència d'un 1.300.000 euros en 3 anys, potser ja s'està comptant amb quantitats que fins ara estaven pendents d'aclarir si s'incluïen el pressupost com a inversió o com a de l'ordinari, i ja està, diguem-ne, marcant una tendència de lo que seran els pròxims 3 anys. Llavors, jo l'únic que volia dir que aquest apartat, aquesta creueta petita al final de l'informe, no havia aparegut en cap de les reunions i que no només es té que comptar amb el sistema de llei reguladora de les hisendes locals, que també n'hi ha l'altre barema, i amb l'altre no estem tan bé, com diem normalment. Era només puntualitzar això.
Sí, bé, el regidor, i si convingués l'interventor després, no?
Sí.
Si hi ha alguna cosa a puntualitzar o...
Calma, dues coses, que van dos informes al mateix punt. Un és la liquidació, i si no l'interventor ens corregirà, i l'altre és l'estabilitat pressupostària, perquè per llei ha d'anar-hi, no? Segons l'informe d'estabilitat pressupostària, el que diu, i el que ve a dir nosaltres, és que tenim la necessitat de finançar 1.300.000 euros, tal com diu l'informe, que és el que és la diferència entre la despesa, el dèficit que hem tingut, més la despesa finançada pels préstecs. I per això aquesta és la necessitat i s'ha de fer constar, no? I és a dir, de finançament aliè. És a dir, és la necessitat de finançament aliè. I per això ha de quedar constant. Però no té res a veure amb la liquidació. Són dues coses totalment a part. De totes maneres, si vols aclarir alguna cosa, doncs tu mateix, Joan. Eh?
Sí, sí.
Bé, aquest informe està a la liquidació del pressupost, i en el pressupost que s'aproven des de fa 4 anys, si recordo, fa 4 anys es va haver d'aprovar un escenari plurianual i que s'ha anat seguint, i al final es va complir amb els requisits de l'estabilitat pressupostària. Bàsicament el que ve a dir aquest informe és que la despesa total, els ingressos totals de l'Ajuntament per finançar la despesa total de l'Ajuntament, hem hagut de recórrer a 1.300.000 euros de finançament aliè. Quan els escenaris d'estabilitat pressupostària aprovats per l'Estat, trianuals aprovats per l'Estat, és que el dèficit ha de ser zero, és a dir, teòricament ens haurien de finançar els nostres propis ingressos. Teòricament no hem pogut fer-ho, no hem pogut finançar les inversions amb ingressos corrents, i per això hi ha aquesta necessitat de finançament aliè d'1.300.000 euros. En principi, la Comissió Nacional d'Administració Local, abans del mes de finals de maig, ha de definir quin és el nivell de necessitat de finançament que obligarà a aprovar un escenari trianual per reequilibrar aquesta situació, que entenc que és una situació bàsicament deguda a que l'Ajuntament de Sant Celoni no genera prou recursos per finançar les inversions, i per això financem les inversions en préstec. No sé si ha quedat clar.
Clar, jo diria que amb rei i menys avui en dia amb temes econòmics no es pot ser triomfalista, però quan, si ens hi fixem una mica, la premsa d'aquests mateixos dies, doncs està parlant d'ajuntaments que tenen un resultat pressupostari negatiu com nosaltres, però que tenen un romanent de tresoreria negatiu, a més, vull dir que és una situació molt i molt fumuda, perquè allà sí que pots fer plans d'ajust, però dràstics i d'una manera, però no és el cas de Sant Celoni. Vull dir, el bo és comparar amb altres ajuntaments amb la situació que estan. Jo, abundant amb el tema, jo crec que aquests anys i aquests darrers anys s'ha fet un esforç perquè l'escenari de l'Ajuntament venia d'uns anys bons, de no masses, però 3 o 4 anys bons, i sí que és veritat que hi va haver la crisi que va començar 2008-2009 i que això, vulguem o no, fins i tot cada vegada s'ha anat accentuant la crisi, vull dir, s'ha anat accentuant a nivell d'ingressos de l'Ajuntament. I allò que diuen que si hi haurien brots verds va ser una cosa especial el 2010, encara va ser un any que pel que sigui l'Ajuntament vam tenir uns ingressos extres perquè les administracions van veure que la situació dels ajuntaments era molt fumuda, i recordem-ho que hi van haver 208.000 euros de la Diputació, hi va haver el que en deien el Plan Zapatero, 359.000 euros, que van anar per despesa corrent, que jo crec que va anar bé perquè la situació era la que era, no? era complicada. I a més el 2000, vull dir, que a més s'han anat incorporant aquest 2011 nous préstecs, no?, que s'han de començar a pagar, 2011 i ara 2012 també. Jo crec que l'any 2010 es va tancar amb 335.000 euros negatius, ja el resultat pressupostari, i ara s'ha tancat amb 496, que és el que donem compte. Jo crec que s'ha fet un esforç, no?, perquè això no es disparés, perquè si aquests 496 hi suméssim les despeses extres que s'han produït el 2011, que sumen 860.000, perquè els préstecs, el no ingrés per despesa corrent, com deia, del FEOS, que es deia, i de la Diputació, ens hauríem anat a 1.200.000. Jo crec que, no sé si l'interventor i l'interventor a vegades ens ho deia, perquè es veia venir que podia ser un tancament de l'any de 900 o 1 milió d'euros negatius. Jo crec que s'ha fet un esforç per part de tot l'Ajuntament, de les àrees, a nivell de, no?, a nivell polític de canviar coses, i jo crec que hem tingut que tornar a fer un altre esforç com a Ajuntament, i que el 2012 també hi serà, i algun dels punts que venen avui és d'intentar ajustar despeses perquè no ens trobem en una situació pitjor de la que és aquesta, que no és tan dolenta com d'altres llocs, però que és la que és, no? Joan, em penso, vaja, no sé si l'interventor, jo crec que el 2011 s'ha tornat a fer un esforç, o s'ha fet un esforç molt important per tal de que no es disparés aquest dèficit. No sé si és la percepció que té l'interventor o no. Ho dic perquè és a nivell tècnic
la percepció, els escenaris que s'estaven comptant els mesos de setembre, octubre, novembre, realment estaven treballant en tancaments de 800-900 mil euros en principi. I el tancament depèn de dues coses, de l'evolució dels ingressos i de les despeses. Els ingressos han anat millor, també
una mica millor,
i realment per part de les àrees i per part de... s'ha fet un control de la despesa molt estricta, la gestió ha estat molt curosa, i entenc que s'ha fet una mica un esforç tant pel 2011 i bàsicament pel 2012, perquè la major part de l'esforç que s'ha fet als finals de l'últim trimestre de 2011 repercutirà en els contractes i l'estalvi de 2012, que era bàsicament la base. L'últim trimestre de 2011 treballar per l'estalviar el 2012. S'ha fet aquest esforç i que ha permès això tancar amb un resultat negatiu de menys aproximadament 500.000 euros, però bé, rendes números...
Sí, era bé, donar compte, potser no, anirem... Sí. No sé, no? Era donar compte, no? Jo crec que tindrem temps, i a més amb les converses que tenim tots els grups polítics, això està sobre la taula, el tema d'estalvi i de poder planificar, no?, a futur. Per tant, passaríem al punt número 9, aprovar la modificació del contracte per la gestió dels serveis de recollida i transport de residus urbans, matèria orgànica, objectes valuosos i neteja viària del municipi de Sant Celoni. Sí. Isabel, la regidora, si fa una mica d'introducció.
Ara. Bé. La greu crisi econòmica que està patint el conjunt de l'economia occidental obliga les administracions públiques i l'Ajuntament de Sant Celoni, on està al marge, a adoptar mesures extraordinàries de control i sobretot de reducció de la despesa pública. En aquest context es fa imprescindible ajustar la despesa de diversos contractes. per tal de fer-los viables en consonància amb la davallada d'ingressos i per aconseguir l'obligat equilibri pressupostari i, per tant, en benefici de l'interès públic general. Dins del marc de reduir els serveis de la concessió, s'ha valorat s'ha valorat que era inadequada la reducció de la recollida d'escombraries per diferents motius, important i significatiu impacte sobre l'entorn i la percepció ciutadana. Això generaria acumulació i desbordament de contenidors i hi hauria més brutícia. En canvi, s'ha optat per la reducció del servei de neteja viària per diferents consideracions. Major facilitat per apel·lar a la consciència cívica per la cura de l'estat de neteja dels carrers, viabilitat de reorganitzar els serveis de neteja i es finança amb ingressos municipals i la seva reducció té efectes directes en l'equilibri pressupostari. L'actual servei de neteja està format per un equip de 9 persones, 7 peons de neteja viària i 2 maquinistes i 2 màquines escombradores. La proposta de reducció és la següent: seria reduir les freqüències del servei de l'escombradora de la neteja viària a un 50%, eliminant de les dues escombradores la petita i la reducció d'un maquinista. Dos, seria reduir el servei de neteja de Can Sants a la meitat i reduir la facturació el concepte de l'1% destinat a publicitat i educació ambiental. La reducció total seria en euros de 55.698 euros, que això representa del global del servei un 6,24. Si només comptem el preu de la neteja viària, seria un 11,45. Modificar el contracte de la concessionària reduint el que hem explicat ara. Vull dir, reduint la freqüència, reduint una escombradora, el servei de Can Sants i l'1% destinat a la publicitat. Tot això per restablir l'equilibri econòmic de la concessió. És que ara m'he liat, però el total de la reducció era 55.698 i d'aquí hi ha 15.795 euros que són per compensar a la concessionària per establir l'equilibri econòmic. No sé si m'he explicat massa bé. M'heu entès?
Sí, alguna paraula? Carme?
Sí, Carme, d'Iniciativa. No sé si algun altre voldria parlar o no, potser.
Sí. No.
La reserva. Bé, jo feia uns altres números d'aquests, són els mateixos preguntats d'una altra manera, val? Llavors, el total que representa l'estalvi són 55.698 euros, d'acord? D'aquests 55.698, directament al servei de neteja, representaria un estalviament de 45.213, perquè la resta és publicitat i reducció de publicitat. Per tant, la resta considerem que es faria igual. D'aquest 45.000 euros, el 50% del servei de Can Sants, l'amortització de l'escombradora petita, l'amortització d'ara d'abril fins desembre, o sigui mig any, 10 mesos, i després un lloc de treball. D'aquests 47.000, a més, hay que afegir que ha que pagar a l'empresa 16.700 euros, que són 17.000. O sigui que dels 45.000 n'hi hauria que restar els 16.000. Ens quedem a 30.000 euros de reducció real de lo que seria estalvi. Això sobre el total del global del servei no és el 6,24, sinó que serien 4.5. Jo realment, això representa un acomiadament objectiu per amortització de lloc de treball, que són 20 dies per any, a un senyor que porta 15 anys treballant, representa una reducció en un servei del 50% dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte, que representa que una màquina de les dues, una no funcionarà al centre, els dilluns a un barri, els dimarts a un altre barri, una reducció important de neteja a tot el poble, d'un servei que realment no és que vagi molt, molt alegre, no? O sigui, no és que el poble estigui molt net, però bueno, això ho ponderaríem a part. El cas és que realment el que és una reducció del 50% de neteja amb la màquina, l'estalvi que representa és realment molt minso. I per contra, l'estalvi més important seria el lloc de treball d'una persona i és el que representa un 4,5% de tot el servei. Jo no estaré d'acord amb aquesta moció perquè crec que no està del tot ben resolta, sobretot en el sentit de l'estalvi que suposa per tot el servei, quan financerament està basant-se en un acomiadament i una reducció molt important de lo que és neteja pública. Només en aquests conceptes, tal com està plantejat i revisant els números, penso que no estic d'acord en aprovar aquesta proposta.
Paraules? No sé, doncs contesto i ja no donem hi ha més paraules.
Bé, nosaltres la veritat és que hem fet els números d'una manera bastant similar a la que explicava ara la Carmen. El cost o la reducció real no són 55.000 euros, sinó que són inferiors, 39.000 si no comptem l'1%, i si reduïm l'1% ens situem poc per sobre dels 30.000 euros. A nosaltres ens genera un punt de preocupació, que és una reducció des del punt de vista econòmic no molt important, i en canvi una reducció sí molt important del servei, perquè significa de les dues escombradores que solament en quedi una. L'escombradora és una màquina que fa molta feina, que en realitat doncs, pensem que l'impacte sobre el servei doncs segurament és molt superior a aquest punt, no? I l'impacte fonamental és el d'un lloc de treball, l'amortització de la maquinària, que també hauríem de tenir clar si queda com a propietat de l'Ajuntament o no, perquè amb el 50% entenc que ni queda per l'Ajuntament, no? Ni queda per l'empresa, queda per l'Ajuntament. Queda per tant l'escombradora per l'Ajuntament. No sé si l'equip de govern tenia previst amb això utilitzar-la i posar personal propi per millorar el servei. En fi, no sé si al darrere d'això hi ha alguna altra proposta o tenien previst algun tema, no? Nosaltres per tant tampoc no veiem clar aquest punt. Tampoc acabàvem de veure clar el punt cinquè de l'acord, en el que facultava l'alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per l'efectivitat i execució d'aquest acord, especialment per tal de determinar i fer efectiu el restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió. Bé, ens semblava que el restabliment de l'equilibri econòmic li pertoca al ple i per tant nosaltres, en tot cas, si s'acabés aprovant, seria sense aquest punt, demanaríem que no hi hagués aquest punt en els acords.
Bé, només per puntualitzar aquest últim punt, si estan aquí deu ser perquè jurídicament, legalment, no és que l'alcalde hagi dit que s'hi posi, això és un tema de tràmit, però de tràmit que segurament s'ha d'incorporar. Senyor secretari,
Sí, com que hi ha la determinació d'aquesta indemnització i aquesta indemnització l'empresa concessionària ha de fer la liquidació, era per aprovar per que es pogués aprovar la liquidació per resolució de l'alcaldia, però si convé, es pot portar a ple. És un tema
molt... I potser l'aclariment és que parla d'una quantitat que l'Ajuntament aportarà com a màxim 15.000 i escaig d'euros, encara que la negociació del comitè d'empresa no, sigui de 45 dies. Vull dir, el topall que es posa és una quantitat tant de l'amortització de l'escombradora com de la negociació col·lectiva que comporti això. No? Aquesta empresa té el seu conveni propi, conveni de Sant Celoni, i el comitè d'empresa corresponent que poden, no?, negociar i arribar a acords, i com que sembla ser que hi ha alguna persona amb una edat de prejubilació, doncs això no seria, això és el que també s'ha mirat perquè no sigués un tema complicat i fumut, diguem, no?, per alguna persona. El que passa que quan es parla de serveis, i en una situació com la que tenim els ajuntaments, i alguns, no?, hem pogut veure que algun ajuntament, d'això fa ja uns quants mesos enrere, van eliminar del tot, per exemple, la neteja viària, això en un ajuntament ja ha passat, que van deixar de prestar el servei i van recomanar als veïns que escombressin al davant de casa seva, perquè la situació, això pot semblar poc estalvi, però clar, per anar més estalvi vol dir coses més traumàtiques. És dir, mirem d'ajustar diferents paràmetres, perquè no oblidem si els locals o les escoles o els locals públics es netegen menys, ens enganyarem tots si ens pensem que es neteja menys amb el mateix personal. Aquí jo crec que hi ha una cosa de calaix, i si s'ajusten coses de cultura o d'educació, vol dir que es mira de passar amb el mateix personal o amb menys, però ja hem dit que la voluntat de l'Ajuntament en quant a treballadors municipals és intentar mantenir la plantilla, i que tots sabem que hi podem llegir que de vegades, i les lleis que estan sortint últimament ho afavoreixen, encorseten els ajuntaments, gairebé obligant a que els ajuntaments o les administracions públiques es produeixin acomiadaments de personal, que no és el parany que nosaltres no hi volem caure, i volem intentar evitar-ho. Però si alguns dels serveis no s'ajusten, de ben segur que, esclar, que quan dèiem de quadrar el pressupost o mirar de quadrar-lo, no hi ha solucions màgiques, i aquest és un exemple d'una rebaixa que hem de tenir en compte, que s'està parlant des de l'1 d'abril, a més no es parla de l'1 de gener, i s'ha de veure la perspectiva d'un any sencer, que la rebaixa serà molt més substancial. Estem parlant de menys mesos, i que hi ha una aportació per part de l'Ajuntament perquè es produeixi l'equilibri financer de l'empresa, com és normal. I aquí, bueno, hi ha els informes corresponents a nivell econòmic i de secretaria que ratifiquen que el plantejament, bueno, no cal dir que és totalment legal, però que s'aguanta a nivell de números i de, no?, i de tot els càlculs que s'han fet, dels drets que té l'empresa, també de que hi hagi aquest equilibri financer en el cas. Però esclar, des del gener que ve, a part del servei que es presti, doncs ja vindrà donat amb una rebaixa important del cost, que serà tot l'any, i de, en aquest cas, si és d'una màquina, també hem de tenir en compte que amb el temps segurament la feina de dues màquines d'ara actuals, la petita i l'altra, segurament amb nova maquinària fas tanta o més feina que les dues juntes, amb maquinària més moderna que fa menys soroll i que té, bueno, que té tot un seguit d'avantatges, però que això s'haurà de produir en el seu moment en la nova concessió o de la manera que es vulgui prestar aquest servei, però segur que amb maquinària nova es pot fer tanta o més feina de la que es feia fins ara. I també s'ha de dir que hi ha zones que quan els moments són bons igual pots netejar més sovint, però quan els moments són els que són, jo crec que s'ha de fer un servei digne, intentant mantenir el poble net, i que diferència, això va sortir a la comissió, que alguna opinió era que Sant Celoni era un poble, no?, va semblar brut, però jo, quan trepitges altres municipis i pots comparar, dius, bueno, doncs déu-n'hi-do. I de vegades el que diem, als pobles el que té que haver és un punt de de responsabilitat de tots nosaltres, perquè per molt que netegis, si no hi ha un comportament cívic, pots netejar avui al matí i al migdia torna a estar brut. Jo crec que Sant Soni, déu-n'hi-do el civisme que hi ha, que crec que és de, també s'ha de dir que a nivell de ciutadans doncs la gent es comporta força bé. Per això es portava, per tal d'ajustar el punt abans quan parlàvem de donar compte de la liquidació i la perspectiva d'aquests anys propers, per això es portava, per ajustar algun d'aquests serveis que creiem que són els que es poden ajustar.
Joan,
per al·lusions, Carme.
Sí, no, per al·lusions no. Aquí posa unes coses i no posa res d'una maquinària més moderna l'any que venen la nova concessió, no parla per res d'altres ajuntaments, no parla de 45 dies, aquí n'hi ha uns números i per això jo he dit el que he dit amb aquests números. Parla d'un acomiadament a 20 dies per any, que és un acomiadament objectiu per amortització de lloc de treball. Quan un lloc de treball s'elimina, aquesta persona va al carrer amb 20 dies per any, no 45, que és acomiadament improcedent, que això ja no existeix en la legislació actual. La maquinària que s'amortitza potser és la que te posaran l'any que ve en la nova concessió. Aquí no ho posa, si serà més nova o més... Aquí s'està parlant d'uns números, val? I parla de 16.000 i no 15.000. És per això que he dit que el 4% era el percentatge que en sortia a mi. És qüestió de números el que posa la proposta. Tot el demés que passi amb els altres ajuntaments, tot l'esforç, tot el que es faci, se sobreentén, però no és la qüestió que s'està posant aquí a aquesta proposta. És el que volia puntualitzar.
Gerard Masferrer.
Hola, bona nit. Des de la CUP no podem estar d'acord amb aquesta proposta, ja ho dic així de bones a primeres, perquè el que se'ns presenta sota un títol de modificació de contracte, de reducció de servei, al nostre entendre és unes retallades de servei i unes retallades de plantilla. Dit això, volem posar en qüestió el tipus de gestió que té aquest servei. Aquest és un servei que està externalitzat, que és de gestió indirecta, per tant el presta una empresa a l'Ajuntament, i aquest servei, aquest tipus de gestió sempre se'ns ven com que és molt més segur, perquè quan venen mal dades és molt més flexible, l'Ajuntament no té la soga al coll, no? I ara sota aquest altre conjunt de paraules d'equilibri financer, doncs veiem a la pràctica que quan les coses van mal dades, l'equilibri financer de l'empresa és sagrat i qui ha de pagar els plats trencats seguim sent nosaltres. Davant d'aquest exemple tan clar de que quan van mal dades qui segueix pagant els plats trencats són els nostres veïns i veïnes amb els seus impostos, doncs que és un exemple més flagrant de que hem d'apostar per noves alternatives, hem d'estudiar altres propostes com és la gestió directa, i pensem que no hem de per què retallar, sinó que hem de ser valents i buscar propostes noves. I nosaltres no podem votar a favor d'aquesta proposta perquè és una modificació d'un contracte en el qual tampoc estem d'acord, i tampoc es fa una proposta transformadora real que pugui evitar retallar servei i retallar plantilla a l'hora que reduir la despesa.
Bé, em sembla, no? Hi ha un argumentari que tothom ha explicat. Un comentari, Francesc?
Bé, nosaltres, a la meva intervenció, he explicat els dubtes que ens generava a nosaltres com es planteja aquesta reducció de contracte. Ens genera el dubte de com afectarà el servei. Ens sembla que afectarà molt més en el servei del que es redueix el cost econòmic. Aquesta és una preocupació que tenim. També és veritat, de tota manera, que hi hem de ser conscients tots plegats, que ho dèiem abans, no tenim prou recursos per fer front a les despeses que generem, i en algun lloc s'ha d'anar ajustant, podem dir retallades, en podem dir el que diem. Al final, doncs, qui gestiona i qui té la responsabilitat de la gestió ha de prendre decisions, i per tant entenc que us pertoca prendre decisions. Nosaltres hem estat en el lloc d'haver de prendre decisions, no sempre amb el recolzament que hauríem volgut, a vegades sí i altres vegades no. En aquest cas no ens sentim còmodes amb l'aprovació d'aquest punt perquè no ens acaba de fer el pes. De tota manera, el nostre posicionament que portàvem a sobre la taula era el d'abstenir-se en aquest punt, i teníem pensat, si no es retirava el cinquè punt de l'acord, doncs que nosaltres hi votaríem en contra. Per tant, el que posem a sobre la taula és entenem que qui té la responsabilitat en aquests moments és l'equip de govern, que ha de prendre decisions que a vegades no són les més agradables. Nosaltres no ho acabem de veure del tot clar, però donaríem el benefici de la confiança en l'equip de govern per prendre les decisions que creguin oportunes, i simplement el tema aquest d'equilibri financer, com que pensem que val la pena que sigui el propi ple, en tot cas qui ho aprovi, perquè així és com està establert, nosaltres voldríem que es retirés aquest punt dels acords.
No, senyor secretari, si es pot retirar aquest punt, entenguent que el ple, no, diguem, quedaria aprovat els altres quatre punts i ja i es fa referència, no, a la quantitat màxima a compensar l'empresa, que és el 50%. De fet, l'equilibri financer era una quantitat que era el doble d'aquest 15-16.000 euros, eh? L'empresa saber cobrar la meitat, assumir la meitat ells també del seu benefici industrial.
Entenc que tal com està en aquest moment els posicionaments dels diferents grups, seria una esmena que proposa Convergència, que tindria la majoria i per tant quedaria com una esmena que modificaria la proposta, i llavors amb la proposta modificada la votació, per lo que pel posicionament actual, serien 3 en contra, 7 abstencions i 7 vots a favor.
O sigui, aquesta seria, entenguent que el que es votaria seria l'esmena, no? Traient el punt cinquè. O sigui, no? Queda,
sí, sí,
clar, queda clar el sentit de la votació, no? Serien 3 vots en contra d'aquesta proposta, 7 abstencions i 7 vots favorables. Per tant, quedaria aprovat.
Per tant, quedaria aprovat.
Bé. Doncs continuem. Passem al punt número 10, aprovar si s'escau la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a la finca de Can Mainou de Dalt, a la Vall-llòria. Aquest em porta el camí. L'aprovació inicial ja es va portar a un ple, es va fer l'exposició pública i es va enviar la informació a diferents, bueno, a les diferents administracions i organismes que s'havia d'enviar, al centre de la propietat forestal, l'àrea de medi natural del Departament d'Agricultura de la Generalitat, Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, Oficina Territorial d'Acció i Evaluació Ambiental, Agència Catalana de l'Aigua. S'ha enviat a totes i tothom ho ha vist bé i ho ha aprovat, i l'únic que s'ha de variar és per part de la demanda del Ministeri de Foment, que s'ha d'esmenar un plànol per al tema del tema d'autopistes, de l'exclusió del domini públic de l'Estat d'una part d'un plànol, i si avui això s'aprova ja passaria a ser aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya. Recordem que això era per afavorir l'explotació d'una finca a la Vall-llòria, al cantó del Montnegre, i que hi havia un canvi d'una part d'aquella finca que era classificada d'ús forestal i agrícola, doncs fer un bes canvi d'aquest ús, no? Perquè era millor per un seguit de raons, perquè la part que deia agrícola hi havia bosc, una part de bosc, i la part que deia forestal era terra, diguem, no? I aquí el que es vol fer és una nau per tenir bestiar, per tal d'incorporar tota una explotació de bestiar, que crec que és important, i que aquesta persona sempre, bueno, ja fa uns anys que tenia interès, i així s'acabaria, no?, i podria tirar-ho endavant. El tema d'una raça de vaca especial, que a més fa neteja de sota bosc, no?, que crec que seria bo també a nivell de conservació i tal de les zones de neteja, no?, d'aquella part d'allà. La Si vols comentar alguna cosa, Dolors?
Sí, és la vaca de l'Alguera, el que deies, sí. I si no, nosaltres hi votarem favorablement perquè ja ho vam iniciar i més ens ve molt de gust que això tiri endavant.
Perfecte. S'entén que els altres grups, si no diuen res, el seu vot serà favorable?
Sí, el nostre vot, tot i dir alguna cosa, és favorable.
Perfecte. Carme, també?
Home, una cosa que és ecològica i a favor del medi ambient és de lògica que es té que aprovar favorablement.
Perfecte. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 11, aprovar inicialment, si s'escau, el mapa de capacitat acústica de Sant Celoni. Bé, això els diferents grups segurament han pogut veure tota la informació. El que es tracta és actualitzar en el seu moment, si no recordo malament, cap al 2001 hi havia un mapa de soroll, i el que es tracta és d'incorporar un nou mapa de soroll o de capacitat acústica de Sant Celoni per tal de tenir una eina aprovada i que puguem fer accions per tal de millorar el tema acústic en el municipi. Hem de tenir en compte que també venim obligats pel reglament, un reglament que es va aprovar el 2009 i que per això es porta la seva aprovació i que s'han treballat, com heu pogut veure en el plànol aquest, hi ha les diferents zones de Sant Celoni, la 1, A2, no? Zones de la part residencial del nucli antic, la part residencial més del voltant, també incorpora infraestructures i incorpora equipaments de, diguem, més d'una protecció especial, com poden ser docents, hospitals, sanitaris, doncs incorpora el que en aquestes zones s'ha de tenir com a màxim a nivell de decibels. També es fa, i estem en compte, que de vegades en algunes zones de Sant Celoni, ara molt menys que anys enrere, però que en algunes zones, si la, com ho diria, si la capacitat acústica d'aquella zona és de 50 a 60 decibels, depèn del dia i nit, doncs si hi ha una indústria s'ha de ser realista que al voltant d'aquella indústria hi ha una mica més de decibels, i així es contempla, no? Per poder també que aquella indústria o aquella activitat econòmica també pugui mantenir-se. Sapigueu que a nivell dels tècnics de la Diputació, per això es va encarregar fa un parell d'anys l'estudi aquest, i segons l'opinió d'ells estava força bé, no? Com a municipi a nivell del tema acústic està força bé, excepte és normal que en les zones que hi ha més trànsit hi ha un plànol també no normatiu però que està en l'estudi, doncs que es veu ben clar els llocs que hi ha més trànsit és on hi ha més soroll, no? Per exemple el carrer Doctor Trueta. I això és la realitat i no ho podem obviar. I ja està, és una mica l'explicació. Si hi ha alguna paraula?
Bé, en principi nosaltres votarem a favor. És de normativa que calia fer el mapa de sorolls. Es va començar ja a treballar després d'aquest decret i del reglament que desenvolupava la llei del soroll. Crec que s'ha fet una molt bona feina tècnica. Aquest és un tema complex, el de soroll i la mesura dels sorolls, i pensem que la feina que s'ha fet està ben feta. Els tècnics aquí han fet molt, molt bona feina i per tant nosaltres hi donarem el nostre vot.
Sí, el vot de la CUP també serà favorable.
Sí, Iniciativa?
Des d'Iniciativa voldria comentar un parell de coses.
Perfecte.
Jo m'abstindré perquè en conjunt tot el que és el dossier arriba a partir de l'informe s'arriba a fer un mapa, d'acord? Que és el que estem aprovant. Aquest informe bàsicament està fet per la Diputació i bona part d'ell és un copia i pega, que és una pràctica habitual. Però el que més m'ha sorprès, no entraré potser en detalls més tècnics que m'han dit del meu grup que no m'hi fiqui, però
ficar-t'hi,
però n'hi ha uns quants d'importants. Es fa el plan, o sigui, el planet de tot Sant Celoni d'acord a unes mesures que s'han fet al municipi en uns terminis estructurats i que s'expliquen a l'informe. Aquestes mesures que s'han fet, les que diuen de llarga durada diurna, s'han fet a tres punts de Sant Celoni. Un és el doctor Trueta, un altre per la part de les Illes Velles i un altre cap a la carretera de Campins a mà esquerra. Aquestes controls acústics s'han fet durant 24 hores, no, es consideren llargues, equiparatives a 24 hores, però és de control diurno. En canvi, les nocturnes només s'han fet 3 punts de 10 minuts a tot el poble. Ja em diràs tu a mi, amb aquestes mesures, com pots determinar el soroll de tot el municipi. Ho trobo una mica pobre. N'hi ha les fotos, n'hi ha on s'han fet, l'estructura de lo que és tot la gràfica sonomètrica de l'aparell, però no és suficient acurat el que és la recollida de dades en la qual es basa tot l'estudi. El començament també diu que es contempla tots els elements de soroll del poble, o sigui, des de zona industrial, automòbils, comerç, i parla del TGV i de la Renfe. En canvi, a la part darrera, això de caràcter general, i a la part del darrere em diu que del TGV no es pot fer una valoració i que simplement s'acull a l'aprovat el dia del TGV. Fins que no hagin reclamacions de les persones no es podrà determinar. En canvi, sí que es podria mesurar quin és el soroll. Les mesures correctores i de millora són molt minses, o sigui, és una forma molt aleatòria de dir que la gent es comporti adequadament, pràcticament el que parla de proposta de millores, i de tot això fa un pla de Sant Celoni amb unes àrees determinades pel soroll. Això estarà exposat 30 dies, d'acord? Llavors, amb aquests 30 dies es pot mirar més, pensar una mica més on pot afectar o no pot afectar, però de tota manera el que agrairia és que s'avisés, per exemple, les associacions de veïns o entitats perquè poguessin fer un cop d'ull a tot el que és aquest ple, perquè és públic però ningú s'assabenta. O sigui, normalment, persones que podrien estar afectades tenen que estar pendents d'aquesta publicitat d'un document que serà molt important d'ara en endavant al municipi de Sant Celoni. Per això m'estendré, perquè les dades que representa, bueno, la que volia dir és que normalment la verificació d'una, ja que m'esteu escoltant tots.
Així sembla, eh?
Sí. Quan dic la verificació d'un aparell d'aquest tipus, es fa una verificació, però es fa una verificació amb una calibració i té que haver la traçabilitat amb l'aparell calibrat. Al document hi apareixen còpies de la verificació, però no de la traçabilitat amb la calibració. Per tant, per això dic lo del copia i pega, o sigui, quan ja comencen a fer-se documents a tots els municipis, llavors, jo no, ja està ben fet. El que dubto en si és del número de tomes de sonorització que s'han fet per construir tot el plano del municipi, d'acord? I després fer-ho arribar directament a les associacions de veïns per, com a mínim, per dir, escolta, n'hi ha aquest document, aneu-lo a mirar, veure si n'hi ha alguna modificació, si teniu que dir alguna cosa, perquè estarà 30 dies exposats i després vindrà ple per aprovar definitivament. Això és el que volia dir respecte a aquest document.
Bé, jo diria que és una eina que, com qualsevol eina i qualsevol estudi, és millorable. El que passa que segur que s'ha fet complint la normativa que diu la llei de la Generalitat, i el que no podem oblidar que s'han fet zones, eh? No s'han fet aquí s'han fet zones, la part, el nucli històric, i l'altre pràcticament tot és una zona i només particularitza en els llocs que hi ha, doncs, o alguna empresa o equipaments aquests equipaments especials, no? Però vull dir, no és que parli de tantes zones ni de tant que cada carrer ha de tenir, no, jo crec que és una eina, diguem, global, no és una eina en aquí, després s'ha de complir. Si en aquí diu de predomini d'ús residencial de 55 a 65, doncs això és un soroll que és el que ha d'estar més en aquella zona. Altra cosa, que hi hagi algú que molesti, per això l'ordenança, que provarem després si s'aprova, és quan ja fa èmfasis a les coses, la llei del tema d'indústria, així la llei ja diu les seves coses, però altres ha de dir-ho l'Ajuntament, i així ho diu la normativa, que l'Ajuntament ha de particularitzar tot un seguit de coses, comportaments, que és el que molesta més la gent, comportaments a vegades de veïnatge, soroll de vehicles, no? Que hi ha, no? Fer els controls des de l'Ajuntament també i motos. Hi ha tot un seguit de terrasses, per exemple, hi ha tot un seguit d'activitats que després sí que l'Ajuntament, com ho diria, són particulars de cada una d'aquestes activitats, o soroll d'un veí a l'altre perquè té l'aparell de música o la televisió amb un gran volum. L'ordenança és on després especifica que és l'Ajuntament que pot fer les medicions, que pot sancionar, no? Hi ha l'ordenança que després ho clarifica, aquests punts que són els que normalment causen més molèsties als veïns, Després, les infraestructures, s'han incorporat les dades de la mateixa infraestructura, i sàpigues que pel que fa a les infraestructures ferroviàries, s'ha fet una petició ja a la Diputació per l'avaluació del soroll provocat en el nucli urbà per la línia ferroviària del tren d'alta velocitat i per la línia ferroviària convencional de Rodalies. Això ja s'ha demanat com un complement, diguem, en aquest estudi. Això és una cosa bàsica, tema bàsic de mapa acústic. Vull dir que això ja s'ha fet i s'ha demanat, i ho farem. I vaja, i la zona, no? És que jo crec que, vaja, és un document per mi molt interessant i que s'ha posat al dia, i que està al dia. I així hi ha totes les diferents zones amb els límits d'emissió que té cada una d'aquestes zones. Jo crec que és una eina interessant, important de tenir. Ara, de vegades, si el que volguéssim és una cosa tan i tan complexa, segurament valdria una fortuna fer tot, no? 2.000 mesuraments de Sant Celoni, i hem de complir el que diu la normativa, hem de tenir aquesta eina, i per mi és el que es posa en valor. Si no, ens perdríem, ens perdríem en una cosa tan meticulosa a nivell tècnic que potser no estaria en disposició ningú de fer-ho.
Només una cosa. Com és tan important, i a partir d'aquí s'assentaran les bases de lo que serà els riscos mediambientals de soroll a Sant Celoni, perquè és el plano de tot Sant Celoni, l'únic que poso en dubte és que amb tres mesures de 10 minuts a la nit es pugui fer un plano. Això.
És un tema tècnic que segur que, vaja, segur que el que fem és estem validant un estudi tècnic, no? I que, com deia, aquest mapa de soroll ha de, com ho diria, ha de poder avançar amb millores a nivell de Sant Celoni, i que també, com jo deia, no hem de ser, i no dic que se sigui, però vull dir que Sant Celoni és un poble de grans sorolls. El que hem d'evitar és, principalment per això es fa l'estudi en paral·lel d'infraestructures, aquestes infraestructures que pot ser les que ens podien afectar. També s'ha de tenir en compte que algunes ja se'ls ha obligat en aquest temps a posar algunes mesures correctores, no? Perquè tenen l'estudi d'impacte ambiental. Altra cosa, que segons quines infraestructures, com ho diria, es fan, no causen molèsties a les vivendes, per exemple, però si després es creix a nivell urbanístic, és el creixement aquest que ha de posar les mesures correctores a aquest creixement urbanístic. Ha d'anar a càrrec del sector que sigui. Això està establert per llei. No es pot pensar, oh, és que hi haurà això i aquí, no? Doncs s'ha de gastar tants diners per preveure el dia de demà. El dia de demà les coses són tan canviants avui en dia, i crec que hi ha un altre, no? Tema de creixement, tots ens el posem en qüestió. De fet, hi ha abundant una mica amb el que deies, el que sí que hi ha és una pinzellada de possibles de propostes de millora. Tant pot ser reduir emissions, no? Si són molestes, com eliminar-les o aïllar-les, i parla de paviment, no? El tema de paviment sonoreductors, igual d'incorporar més zones de velocitat màxim 30, de subvencions o de parlar d'aïllaments d'edificis, d'equipaments situats segons a on, doncs pensar en el tema de vials principals que no estiguin per allà, i també el tema del parc mòbil, d'intentar fer controls del parc mòbil en quant si hi ha vehicles que no que produeixen molèsties de soroll, així com la maquinària, la que dèiem abans, la maquinària tant de, també de recollida d'escombraries com de neteja viària, que en el seu moment no, han anat sortint maquinària més moderna que segur que fa menys soroll. I això bueno, va lligat amb temes de contractes o de compres, de, si ho féssim l'Ajuntament, doncs canviar aquests aparells per altres de més moderns i que tinguin, facin menys emissió de soroll. Per tant, si sembla bé i la postura dels diferents grups, Convergència seria vot afirmatiu, en aquest cas, que ja ho has manifestat, seria vot negatiu.
Abstenció.
Abstenció. I la CUP?
Sí, votem sí, afirmativament.
Afirmativament també, no? Per tant, quedaria aprovat, quedaria aprovada amb una abstenció. Els altres vots a favor. El següent punt va bastant lligat en aquest, que és l'ordenança. Com hem comentat, per tal de l'estructura de l'ordenança, doncs com heu pogut veure, i abans jo ho feia un comentari així per sobre, a part de la zonificació acústica i el mapa acústic, aquí ens detalla el tema d'activitats, de lleure, espectacles, càrrega i descàrrega, festives, les relacions de veïnatge, comportament ciutadà, no? El tema d'animals domèstics que a vegades molesten els veïns, que també quedi recollit a l'ordenança, els vehicles de motor i ciclomotors, els sistemes d'avís acústic i megafonia, els treballs a la via pública amb temes de construcció, per tal de que es tingui en compte la maquinària que fan servir i la molèstia als veïns, els treballs de neteja i recollida de residus municipals, com deien, i també un tema important que cada vegada, o cada vegada es passa, instal·lacions que hi ha de climatització, condicionament d'aire i ventilació, i que sabem que això de vegades també ha causat molèsties i que s'han de fer els mesuraments per part de l'Ajuntament, però si bé recollit a l'ordenança sempre és molt més fàcil la seva actuació, la inspecció, que és un dels apartats, un capítol, inspecció, control i, si s'escau, règim sancionador en algun cas que s'hagi de fer. Això és, no? És el complement, diguem, del mapa acústic i per poder actuar com a Ajuntament. Sembla bé?
Sí, des de la CUP, tanmateix que en el mapa doncs, sí que hem votat a favor, entenent que era una feina una mica de plasmar el que era la realitat de la població a nivell acústic, sí que a nivell d'ordenança el nostre vot serà abstenció i ens reservarem el dret a fer esmenes durant el període d'exposició pública.
En el cas d'Iniciativa tenia una pregunta, perquè la proposta de l'ordenança es fa una modificació que es diu que és la supressió del requeriment genèric de realitzar un estudi acústic en cas d'instal·lació d'elements acústics externos de megafonia, actuacions en viu, i que es regularà des de l'horari de tancament. Això vol dir que les terrasses podran fer el soroll que vulgui, que no haurà un requeriment genèric de realitzar un estudi acústic i només es regularà amb l'horari de tancament?
No, les terrasses...
Perdó, les terrasses van a part. Les terrasses, el que, quan ja es dona l'autorització, sempre s'ha fet així, és que està prohibit instal·lar aparells de música, etc., en les terrasses. A les terrasses exteriors. I interiors, la majoria de llocs, també. També. Es dona l'autorització de la terrassa i ja incorpora aquests elements que hi ha d'entrada que causarien molèsties al veïnatge si tens uns alçaveus en allà, no? Així. El que hem de tenir en compte que també l'ordenança, preveient alguns fets que passen als municipis d'activitats culturals, festives al carrer, l'ordenança autoritza també la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica en relació a totes les activitats festives, culturals i d'interès social amarrament en el municipi. Si no, no podríem fer doncs, segurament doncs, el Ball Gitanes a la plaça de la Vila, perquè es diria, no?, en algun moment donat, que igual es passa dels decibels, o la festa major, no es podria fer una actuació d'un no?, conjunt, d'una activitat, i això sí que cauria en un parany, o activitats d'entitats culturals, no? Això, si no ho poséssim malament.
Però en aquest cas en concret posa que s'incorpora la incorporació de nivells sonors màxims en el cas de la suspensió provisional, o sigui que no n'hi havia i es posarien uns nivells sonors màxims.
Sí, sí, sí.
Que això en aquest està reglamentat i queda més clar que l'anterior. En canvi, l'altre punt, bueno, el cas és que mirarem acuradament l'ordenança, ens abstindrem i si fa falta presentar alguna esmena ho faríem al pròxim ple.
Sí. Tant actuacions en locals, actuacions interiors com exteriors, ja parla que si són conjunts, etc., doncs ara ja hi ha aparells, no?, de limitació del soroll, i es parla de manera de mesurar-ho, no?, que la façana més propera doncs no passi d'uns decibels, però ja hi ha limitadors de so. Això és el que s'ha d'anar incorporant. Anys enrere, molts anys enrere, no hi eren. També segurament no hi havia la potència, no?, sonora que porten ara normalment amb aparells que són de molt impacte acústic.
Quan érem joves ens anaven a dormir a les 12 i ara se'n van a les 4. O sigui que és diferent, eh?
Ara se surt a les 12 i després ja... Fins l'endemà no passa res, han canviat els costums, però això, vull dir, cada temps té les seves coses. Doncs si... Sí, Francesc.
Sí, jo volia preguntar que com és que hi ha un article, que és l'article 13, que diu els apartats 1, 2 i 4 d'aquest article, que són subapartats, no seran d'aplicació els sistemes d'avís acústic i megafonia relacionats amb el transport ferroviari. M'ha cridat l'atenció perquè precisament un dels problemes que hi ha en aquella zona és la megafonia de l'estació, ha generat conflictes amb algun grup de veïns de la zona i m'ha cridat l'atenció que hi hagi un article que explícitament ho tregui. Era per preguntar si alguna, és fruit d'alguna normativa o... A veure si ens ho podríeu aclarir.
En el temps de... també em va sobtar i s'està mirant la manera de que, i se'n va reconèixer, no se'n va reconèixer, se'n va dir que es podia actuar igual a nivell de Renfe en els aparells que tenen instal·lats fixes de megafonia. Els tècnics ho estan revisant, però em van dir que es podia actuar.
No, jo pregunto com és que a l'ordenança reguladora s'ha posat aquest article, si és que és obligació posar-lo o si l'ha posat l'Ajuntament en la seva ordenança. Jo entenc que l'ordenança regula aquells aspectes que la reglamentació autonòmica o superior no acaba d'especificar. Si la normativa superior li dona llibertat absoluta al sistema ferroviari, cosa que és probable que passi, doncs no cal fer constar que de forma explícita es deixa sense aplicació els sistemes d'avís acústic i megafonia relacionat amb el transport ferroviari. En el cas de que no se'n pugui contestar, nosaltres també ens abstindríem una mica a l'espera de poder aclarir aquestes coses.
Això ho estaven comprovant els tècnics, si hi havia alguna regulació superior, o com jo vaig manifestar, dir, alguna de les molèsties que havíem tingut en aquella zona era especialment, bueno, n'hi havien hagut d'acústiques també quan hi havia les barreres, això ja ha desaparegut, però n'hi ha de megafonia que també quan estaven dirigides segons de quina manera hi havia molèsties a les vivendes. Això està en revisió per part dels tècnics. Com que està en exposició pública, no?, en aquest temps es podrà detallar o treure o anul·lar.
Més que res, a veure, sorprèn si li posem, sorprèn si li posem a nosaltres.
Sí, el senyor secretari potser em farà un aclariment.
Malgrat que no hi ha estat aquests dos darrers mesos, i amb una lectura així molt ràpida de l'article, veig que de fet la no aplicació és dels apartats 1, 2 i 4, però en canvi la resta, el 3 i el 5, sí. Suposo, i ho dic des de bastant desconeixement per aquest tema que no he pogut estar-hi, però almenys el punt 3, que no està exempt, diu que els sistemes fixos de megafonia a l'aire lliure, tant públics com privats, han de ser direccionals i estar orientats cap a les instal·lacions que donen servei. M'imagino, i ho dic amb molts reparaments per això, que està parlant de que els avisos nocturns de Renfe igualment s'han de mantenir, penso,
Bé, per la meva experiència, doncs aquí hi havia un punt de conflicte, hi havia un grup de veïns que havien fet moltes reclamacions directament a Renfe, les havien fet a l'Ajuntament. A l'Ajuntament ens havíem adreçat a Renfe directament, amb el regidor, el Maria Pere Poc, havíem anat tots dos personalment a parlar amb responsables de Renfe buscant una solució a aquest problema. Es havien fet sonometries en algun de les vivendes. En fi, s'havia treballat per intentar minimitzar les molèsties en aquests veïns sense massa èxit. Per això em sorprenia ara que els excloéssim, encara que ja ho he dit jo abans, que eren tres articles. Bé, simplement una mica com a Ajuntament segurament és bo que recolzem els veïns, no? En tot cas, Renfe, pues, que es preocupi de resoldre els problemes que té, si fa més soroll del compte amb el sistema de megafonia, segurament pot posar algun sistema de protecció, en fi, és una qüestió que pensem que segurament pot tenir alguna resolució si ells tenen ganes de posar-la.
Sí, sí, per això vaig dir jo que aquests dies vaig dir que es revisés per part a nivell tècnic, vull dir, abans de la... com que a més hi ha, no, abstencions i ens ho mirarem tots, però ja m'ho apunto perquè ja els havia traslladat de veure si això impedeix l'actuació de l'Ajuntament en casos de molèsties dels veïns. Vull dir, i si fos així, si és que no ha d'anar a ple, doncs ja, no, bueno, hauria d'anar a ple segurament per canviar-ho.
Gerard,
davant.
Sí, des de la CUP, ja que com es pot comprovar és un tema delicat, doncs demanaríem que s'allargués el període d'exposició pública i que es fes arribar la proposta d'ordenança conjuntament amb el MAPA, entitats, associacions de veïns, a qui es cregui que es pugui interessar, però com a mínim a les associacions de veïns i en els representants, en aquests casos que com explicava en Francesc, doncs hi ha veïns que s'han queixat puntualment, doncs que també se'ls hi faci arribar i allargar el període d'exposició pública, que com sabem tots la participació és lenta i en 30 dies ens pot agafar una mica amb el peu on no toca.
Sí, senyor secretari, que podem posar 45 dies, per exemple?
Sí, sí.
Que donaria temps, si després hi ha variacions, donaria temps en 45 dies el proper ple aprovar-la, no? Definitivament, amb les variacions que creiem convenients, no?
Sempre que hi hagin al·legacions, eh?
Sí, no, però ja, si no queda clar almenys aquest apartat, faríem l'al·legació corresponent.
Correcte.
Aleshores, també apunta això que es passés, com que és fàcil, no? Via correu electrònic, totes les entitats que tinguem correu electrònic, culturals, associacions de veïns, doncs passar-ho i els veïns afectats de la zona propera a Renfe, que eren els més sensibles. Hi havia els de les barreres, però barreres ja no n'hi ha, que també el soroll aquell quan baixava la barrera també en alguns moments havia molestat, que Renfe ja ho havia anat retocant, doncs ho faríem així. Per tant, quedaria aprovada amb 7 vots favorables, si no recordo malament, abstenció, per això, abstenció i 10 abstencions. Quedaria aprovada inicialment. Passaríem al punt número 13, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació per l'adequació a la Directiva de Serveis del Mercat Interior i simplificació normativa. Jaume Tardí, el regidor.
Bé, la mesura que es presenta al ple municipal se centra en simplificació i regulació que propicia l'activitat econòmica, tot eliminant barreres a la instal·lació de noves activitats econòmiques a la vila. La proposta abasta tres àmbits de regulació: ús administratius i comercials, a la trama urbana consolidada, ús industrial i educació i simplificació de normativa. En quant a l'ús administratiu, l'objectiu és afavorir l'establiment d'activitats econòmiques administratives. Les barreres a l'entrada de noves activitats econòmiques amb usos administratius comporten un estancament de l'economia local i, per tant, barreres a la creació de nous llocs de treball. Això provoca un fran desenvolupament de la vila per determinades activitats del sector serveis, que no es poden ubicar a carrers del centre de Sant Celoni, perquè no compleixen les distàncies mínimes amb altres establiments ja existents amb caràcter administratiu. Aquesta situació és negativa per tot el centre comercial de la vila. Alguns locals que es troben situats en els principals carrers del centre i que podrien ser ocupats resten buits. I això no només trenca la continuïtat comercial, sinó que també ofereix una imatge poc atractiva i dinàmica d'aquest espai comercial a cel obert. A més, comporta un perjudici als propietaris dels locals, en planta baixa, que veuen limitades les possibilitats de treure rendiment econòmic als seus locals. Per això, la proposta de modificació puntual del Pla General deroga la normativa urbanística del Pla Especial, de la qual únicament es mantindrà la restricció dels usos d'habitatge i d'aparcament en planta baixa a la zona del centre. En relació a l'ús comercial, l'objectiu és l'eliminació de restriccions i l'implantació de nous comerços. El Pla General vigent de Sant Celoni limita la superfície comercial a la zona del centre a un màxim de 200 metres quadrats i en un mínim de 10 de superfície de venda. Els tècnics de l'Ajuntament han realitzat un estudi de parcel·lació existent, la dimensió de les illes, la secció dels carrers i d'altres indicadors, i han conclòs, pel que fa a la zona del centre, que calia eliminar la superfície mínima establerta pels comerços i que la màxima es podia determinar en 800 metres quadrats de superfície de venda. Això no implica que els comerços hagin d'assolir forçosament aquesta dimensió, sinó simplement que s'elimina el llindar mínim i s'augmenta el màxim perquè si algun negoci vol instal·lar-se al municipi no es trobi amb la negativa de l'administració per no complir amb uns límits mínims i màxims que no semblen justificables actualment. S'estableixen com a condicionants, però, que l'activitat no generi conflictes de mobilitat en la trama consolidada i l'exigència de mantenir la tipologia edificatòria de cases de poble que caracteritza Sant Celoni. Pel que fa a l'ús industrial, el Pla General vigent també no segueix de limitacions per a les indústries en quant a la seva superfície, potència, mecànica i situació respecte al seu entorn. Aquestes limitacions suposen un problema en l'establiment de noves activitats. No es corresponen amb la llei 20/2009 i suposa una limitació incompatible amb els criteris de la directiva de serveis. Suposen, a més, un fre a l'activitat econòmica. Per això, la modificació puntual del Pla General, com han fet altres municipis, com a Granollers, proposa classificar les indústries per l'impacte ambiental que tenen, en baix, mitjà, alt i molt alt, i zonificar-se en el territori, segons aquesta incidència. En la zona urbana consolidada, només hi seran compatibles les de baix impacte, a què se sumen les mesures correctores que han d'assegurar que no es produeixin molèsties i evitar o pal·liar la incidència ambiental que podrien tenir. Per últim, l'adequació i simplificació administrativa. La modificació puntual integra al mateix temps l'esmena o derogació d'aquelles disposicions contradictòries amb la legislació vigent, considerant que suposa una regulació que o bé excedeix la pròpia de planejament general al seu contingut o bé suposen contradiccions amb la legislació territorial i sectorial vigent. Aquesta és la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació de Sant Celoni, que portarà un tràmit d'informació pública d'un mes en què els interessats podran formular per escrit reclamacions i suggeriments que consideren oportuns.
Sí, és una explicació de la filosofia i de l'adequació a aquesta directiva de serveis que es va transposar amb la llei 17/2009. Era una directiva de l'any 2006. Una paraula?
Francesc. Una pregunta per aclariment. És a dir, quins han estat els contactes amb el sector comercial del municipi, en concret amb la UBIC o amb el col·lectiu de comerciants del carrer Cel Clavé? És a dir, quin tipus de valoració i quin contacte heu tingut amb ells?
Ens hem reunit amb els representants dels comerciants, els hem explicat tot el procés i estan d'acord amb aquesta normativa, amb aquesta i amb l'ordenança.
Fem un comentari, sobretot per la justificació que has fet en algun dels elements de la modificació puntual, sobretot en el que fa a la derogació del Pla Especial d'Usos, que es va aprovar el 2009, el ple va aprovar l'aprovació provisional i la definitiva la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Jo crec que les reflexions que recolzen, si em permeteu, crec que són discutibles. No fa pas gaire, el que dèiem era precisament tot el contrari del que ara s'està argumentant per derogar-la. I això no vol dir que no hi hagin coses que siguin certes, però fa molt poc, no fa ni 2 anys, aprovàvem en el ple i ho aprovàvem conjuntament amb el grup socialista, i crec que la CUP es va abstenir en aquella votació. S'aprovava el pla especial en el que dèiem la importància que volíem donar-li al centre comercial com nucli de comerç, i que l'ocupació de molts locals per immobiliàries, bancs, despatxos de professionals lliures, acaba trencant una mica la dinàmica comercial, no? I semblava que tots estàvem d'acord, evidentment la unió de botiguers, i això va motivar, que ho recomanava ja en el seu moment el POEC, no? Va motivar que s'aprovés aquest pla especial. Ara sembla que això és tot el contrari, no? És a dir, hem de deixar-ho obert perquè qualsevol persona doncs pugui llogar i fer qualsevol tipus d'activitat, no? Bé, sembla bé, potser allò era excessivament dur en quant a les distàncies que s'exigien i feia que alguns locals quedessin buits. El que passa que jo crec que els locals estan buits no precisament per aquesta causa, sinó per altres circumstàncies de la crisi econòmica que estem vivint. El que segur és que alguns propietaris doncs igual tindran més possibilitats de poder-lo llogar, i jo crec que això també s'ha de posar sobre la taula i és lícit i s'ha de valorar, però no estic massa d'acord que això significarà una major potenciació del sector del comerç, del sector del comerç. En qualsevol cas, doncs nosaltres, si el col·lectiu de comerciants hi estan d'acord i són ells els primers interessats, ho valoren positivament, doncs nosaltres hi donarem el nostre recolzament, no? Els altres dos aspectes, tant de l'àmbit industrial com dels locals, bé, ens sembla ser menys estrictes amb les mides dels locals i amb algunes activitats industrials, pensem que és positiu, són aquelles coses que com a administració podem facilitar o podem afavorir, per tant el nostre vot en principi seria favorable.
La CUP ens abstindrem perquè hi ha certes coses que ens generen molts dubtes, com per exemple la superfície màxima de 800 metres quadrats. És sabut que un lloc de treball amb una gran superfície elimina entre 4 i 5 llocs de treball en un petit comerç, i bueno, aquest és un dels elements que veiem difícils, que no acabem d'entendre. Que 800 metres quadrats són molts metres quadrats, i hi ha altres aspectes també més menors que tampoc acabem de veure clar. És una cosa que és complicada perquè hi ha molts casos i cada cas s'ha de mirar amb lupa, i per això doncs ens abstenim i en tot cas ja farem al·legacions.
Molt bé, Gerard. Molt bé. Carme?
Des d'Iniciativa comentar que la proposta o la filosofia de la proposta la considerem bona, que és dinamitzar i mirar d'alleugerir potser les normatives i les conseqüències. El que passa que tot el que expressa aquest text està lligat amb moltes més normatives, i potser és mirar més acuradament cada cas i com l'afectaria, no? Per això seria una extensió, d'acord, a fer una revisió més puntual de les zones afectades i veure si n'hi ha una esmena.
Sí, jo voldria fer èmfasis en dues coses. Una, que hi ha una normativa europea, la directiva del 2006, que es va transposar a l'Estat espanyol el 2009, i que és una directiva que, com ho diria, que intenta afavorir, segurament, jo crec que sí, l'activitat econòmica, i no posar barreres ni encorsetaments a activitat econòmica amb els seus diferents àmbits. A nivell de comerç, segurament, i a nivell d'activitat econòmica en el centre de la població, segurament la visió que teníem tots no fa massa temps enrere, era que hi havia un perill de... i ja ho teníem, ja hi era, no és que hi sigués un perill, sinó que estava passant que en el centre de la població dominaven les oficines bancàries, dominaven les agències immobiliàries, especialment aquests dos vectors, diguem-ne, eren molt importants, i més aviat n'hi havia quantitat i quantitat. El mateix, la situació econòmica, ja hem vist la que és, o no, una activitat i l'altra doncs estan canviant radicalment, no, diguem, en tema d'immobiliàries han desaparegut, i en tema de banca i caixes ja ho veiem, que hi ha una concentració que això ja donarà una estabilització segurament d'anys i panys, però és que a més no ho podem prohibir teòricament amb la llei de la competència. S'ha de dir que això s'ha consultat a Urbanisme de la Generalitat i ens han dit que el que no semblava possible fa dos anys ara estava passant, i que la majoria d'ajuntaments ja per la mateixa llei de competència ho estaven anul·lant, i també a nivell urbanístic perquè veien que la situació era que hi havia locals buits. Hem de tenir en compte que el que vam aprovar el 2010 devia ser 2009-2010 era un instrument urbanístic que es va començar a iniciar el 24 de maig de l'any 2007, que sí que era, no, anys que preocupaven i que s'estava produint el que jo ara estava dient, però de ben segur que estem en un altre escenari. També hem de tenir en compte que també és un tema que hem posat sobre la taula, el tema de les mides dels locals, no? O sigui, el que realment volem és que a nivell comercial al centre de la població hi hagin activitats diverses. Ara actualment ja hi ha més d'un local que el màxim eren 200 metres, i no podem obviar que, per exemple, les botigues de mobles que hi ha al centre no fan 200 metres, fan bastant més de 200 metres, fan 600, fan 700, vull dir que mobles i d'alguna altra botiga de roba que també fa més de 200, i això no ha estat un problema sinó al revés, ha estat un sector comercial, no, a l'interior, que el que ens feia tots por és que tot s'anés a les afores, no? I això, bueno, el POEC el que feia era, com ho diria, a les puntes, però no a les afores, fer un tema comercial com s'ha produït en altres llocs. Jo crec que és bo, i així des d'Urbanisme també ho vam veure bé, que ho adequéssim i canviéssim coses i agilitzéssim tot el tema de simplificació normativa, no? Que eliminéssim articles. S'elimina, per exemple, el tema d'activitats industrials, com ha comentat el regidor, que ara és molt més simple, perquè hi havia, per exemple, un paràmetre que depenia dels cavalls, no? Dels cavalls de potència, que prohibies posar un taller a diferents indrets del municipi, quan ara els cavalls ja no és una eina que no es fa servir, té que complir una normativa de sorolls, i si no, si té molta emissió de sorolls, el que ha de fer és un aïllament, perquè la emissió a l'exterior, la que rebem la gent, doncs estigui dintre de la normativa. Jo crec que això pot ajudar fins i tot a corregir alguna de les coses que passava, no? D'algunes activitats que funcionaven i que difícilment es podia produir, com no diré, una legalització, perquè tenen la seva autorització, però canvis en aquesta mateixa activitat no ho permetia. Jo crec que és una eina que pot ser bona a nivell de promoció econòmica del municipi i de protegir la zona centre també, que hi hagi activitat, tant si és comerç, que entenem per botiga, com serveis, i que fins ara jo sé que mesos enrere ja s'havia comentat des de l'àrea d'entorn, ara de territori, que hi havia entre 8 i 10 activitats que no s'havien pogut posar perquè quedaven encorsetades pel pla d'usos que vam aprovar en el seu dia, i això també jo crec que sap greu per tot, perquè si no és un comerç però és una activitat de serveis, que és una consulta, que és un consultor econòmic, etc. Això fa que també hi hagi moviment, que hi hagi persones que venen al municipi, persones que transiten, i que ajuda el comerç tradicional a poder tirar endavant en aquests moments difícils. Urbanisme ho van veure molt bé, i així, bueno, i així jo crec que és important tirar-ho endavant. El vot ja seria afirmatiu i abstencions, no? Que ja ho he comentat. Doncs, si us sembla, queda aprovat per 14 vots a favor i hi ha 3 abstencions. Per tant, s'aprovaria inicialment. I passaríem al punt número 14, que seria el de l'ordenança de simplificació d'activitats i de promoció econòmica, que regula aquestes noves figures, que una ja es va incorporar el 2010, que era el de la comunicació, no? Activitats que ara els tràmits són molt més àgils, perquè ja es va fer en el seu moment, es van derogar coses i Sant Celoni es va incorporar, no? A complir o facilitar aquestes activitats econòmiques amb Marià en la seva àrea, en el tema de comunicació, que l'àrea d'entorn es va posar de seguida al dia, I ara el que es tractaria és això, de tenir una ordenança que regulés aquestes eines que són molt més àgils, com pot ser la declaració responsable de segons quines activitats i la comunicació. Creiem que és important tirar-ho endavant. Sí, Francesc?
Sí, en aquí volíem fer, una pregunta. Actualment, aquell comerç o aquella petita indústria o aquell taller que té una llicència d'activitat ha de passar algun tipus de control de manera periòdica? Ho pregunto perquè l'ordenança en l'article 17 marca que cal fer autocontrols periòdics cada 10 anys.
Sí.
Doncs és una mica, és una ordenança que pretén simplificar, i tinc la sensació, ho pregunto per si m'ho podeu aclarir, que amb la incorporació d'aquests autocontrols bé, generem despesa a qui té l'activitat, si no hi ha un canvi de normativa o no hi ha algun element que ho motivi, simplement periòdicament que cada 10 anys totes les activitats hagin de fer un autocontrol, això vol dir contractar un servei, presentar un estudi. Bé, ens sembla exagerat, però igual hi ha una justificació tècnica al darrere i per això feia la pregunta.
Hem de preguntar als tècnics, no? I després contestarem. Però no hem d'oblidar que les activitats actualment ja hi havia una normativa de la Generalitat que feia que, depèn de quins annexos, sortia la normativa de la Generalitat que s'havien de revisar totes. O sigui, no? Cada 5 anys, 6 anys, 7 anys sortia. La Generalitat hi deia l'annex 2, l'annex 3, l'annex 1, i això, expedients que tornaven a entrar i que l'Ajuntament havia de perseguir, en aquest cas perseguir amb el bon sentit de la paraula, de gent que no s'havia posat al dia, hem de tenir en compte que segons quines activitats per normativa elèctrica d'incendis doncs han d'estar al dia. Això és, va implícit amb, vaja, jo crec que només faltaria que no hi hagués un mínim control, i cada 10 anys és molt més a llarg termini del que preveia la normativa anterior. També hem de tenir en compte que altres annexos, que no són aquests, vull dir, ja venen obligats a presentar anualment a l'Ajuntament un seguit de controls, no? Ja sigui de residus, ja sigui d'aparells d'aquests d'aire condicionat amb la seva corresponent problemes que hi puguin haver de legionel·losis. O sigui, les empreses venen obligades a presentar cada X temps una comprovació dels tancs, de tot. No l'Ajuntament, perquè si és annex 1 és la Generalitat. Aquí veiem que afecta els annexos 3, A, B, D i E. Però demanarem l'explicació tècnica, els tècnics estan per poder contestar al detall, perquè són temes tècnics.
Entenem que l'ordenança és de simplificació d'activitats i promoció de l'activitat econòmica, i per això ens cridava l'atenció, evidentment, quan hi ha una normativa que modifica les condicions, doncs s'hi haurà d'adaptar l'activitat a qui li correspondi aquesta activitat. És simplement, sistemàticament forçar cada 10 anys ens semblava molt encorsetat, i des d'aquest punt de vista, doncs, volíem conèixer quins elements tècnics o polítics hi havia al darrere d'aquesta decisió, perquè enteníem que no és la filosofia d'una ordenança que simplifiqui.
Sí, com deia, segur que està molt per sota, i contestarem per escrit, però estem parlant del 3A, que aquí és tot el tipus d'indústries menys les que demanen de la Generalitat, foneries de metall, tractament tèrmic del metall, amb coses d'indústria química, indústria tèxtil, filatura de fibra, o sigui que són indústries amb importància, vull dir que el que no seria normal és que no hi hagués un autocontrol com d'ells mateixos. Al final el que es demana és un autocontrol en les quals incorpori les modificacions sense efectes en el medi ni a les persones. Jo crec que l'Ajuntament ha de tenir al dia els expedients de les diferents indústries, si no, malament aniríem. Però ho contestarem per escrit si deriva d'una normativa de més amunt o és un criteri realment, jo diria, bastant normal.
De manera perquè no quedi ara que has llegit una de les, la 3A, però la 3D és, fa referència a centres d'assistència primària, centres geriàtrics, centres veterinaris, és a dir, o a l'E, activitats de pública concurrència, espectacles públics, bars musicals, restaurants... No estem parlant solament d'indústries de la metal·lúrgia, aquest és un dels quatre grups, però els altres grups són activitats habituals del municipi.
Sí, sí, sí. Hi ha tallers de pintura, tractament, no? Activitats de pública concurrència, discoteques, no? Jo crec que tots aquests locals requereixen un seguiment, un seguiment. Bueno, contestarem per escrit al final.
Bé, des de la CUP sí que celebrem aquestes propostes, no?, per incentivar el comerç local, l'obertura de possibles negocis petits, com petits o grans. El que passa que sí que lamentem que sigui des de la visió més neoliberal, no?, d'aquestes polítiques de generar capital i de potser no tenir en compte, doncs, altres aspectes, no? Una mica aneu emparats una mica amb la llei Òmnibus, que ja apuntava això. Sí que creiem que s'ha de treure aquests tràmits de burocràcia en tots aquests, quan generes nova activitat, però sí que no hem de deixar a banda, doncs, temes mediambientals, no hem de deixar a banda temes tipus ja humans, més humans, que no pas només en la lògica dintre del capital. Per això nosaltres no ens sentim gens còmode amb aquesta proposta, tot i que, tal com comentes, doncs, sí que apunta que hi haurà, doncs, una sèrie de seguiment, no? Una mica de seguiment i tot plegat, però sí que no ens sentim, doncs, gens còmode, doncs, aprovant una ordenança com aquesta. Per això el nostre vot serà en contra.
En quant a la part d'iniciativa, una mica apuntant al que deien els companys de la CUP, la filosofia és molt encoratjadora per fer nous elements i nous comerços i noves empreses i noves activitats. En canvi, l'experiència demostra que quan la normativa és més laxa i no obliga a fer una sèrie de controls, l'autocontrol cada 10 anys, doncs no el considero pas malament, perquè com a mínim es té que fer una reglamentació respecte a qui supervisarà tota aquesta activitat. El que sí m'ha sorprès molt és l'últim punt, el quart, que diu que per determinar l'aprovació d'uns objectius i prioritats per part es farà per part del ple i, en canvi, els criteris i programes d'inspecció s'aprovaran per part de l'alcalde. Aquests criteris i programes d'inspecció jo crec que tindria que estar inclosos dintre de l'ordenança, que no depenguessin de l'alcalde. Tindria que estar ja reglamentat com es pensa fer aquesta inspecció. Perquè, pel que jo sé, normalment les inspeccions que fa l'Ajuntament és quan hi ha alguna denúncia particular envers l'empresa, per veïns, però unes inspeccions periòdiques no estan reglamentades, que així és com es diria amb aquesta ordenança. Establir-ho més clarament què és el que es pretén de fer.
No, només un aclariment, aquí ja diu que el ple, no?, dictaminarà, no?, igual serà...
Objectius i prioritats.
Sí, però el ple determinarà els apartats o les activitats que es creuran, diguem, prioritàries, i es farà tot un seguit d'inspeccions d'aquelles activitats, que pot ser l'any 2014 es farà, s'incidirà amb unes activitats i després es prioritzarà. Això és el que diu, que el ple ho farà.
No, objectius i prioritats, però el criteri programa d'inspecció,
bueno, criteri,
ho aprova l'alcalde.
Però dius objectius.
El 4.
Sí, però dius el ple...
Los objectius i prioritats,
una
forma filosòfica al ple, però el que és el programa i el criteri d'inspecció jo crec que tindria que estar reglamentat dintre de l'ordenança, com es farà, que no depengui de criteri de l'alcalde.
No depèn de l'alcalde, això és un tema
ben tècnic, té que estar inclosa dintre de l'ordenança.
Però les prioritats les determinarà el ple. Les prioritats les determinarà el ple, llavors l'altre és més mecànic, més administratiu, més tècnic. El ple dictaminarà les prioritats on volem fer les inspeccions.
En tot cas, jo el que volia comentar és un tema prou delicat per la convivència al poble, que no pot deixar gaire en l'aire com es farà els criteris d'inspecció i reglamentació, que potser fer un programa o una planificació de com es farà i deixar-ho escrit en l'ordenança. Em sembla que aquí hi manca.
Jo donaria valor a l'ordenança, especialment amb els canvis que s'han produït, que jo crec que és agilitzar l'administració, i per això la majoria d'activitats que abans era farragós, des de que una persona, un emprenedor, una emprenedora volia fer alguna cosa, moltes d'elles era un tràmit llarg, que la gent havia de llogar el local o havia de fer una inversió, i al final la llicència trigava uns quants mesos. Ara per això es reglamenta el règim de comunicació prèvia i declaració responsable, que fa que la majoria d'activitats es pugui fer assumint el tècnic o el propietari, amb la declaració responsable, una activitat, no? Una és la comunicació, que és un tècnic que es fa responsable de dir aquest local té tots els paràmetres d'incendis, de sanitaris, etc. Llavors l'Ajuntament, si vol, pot anar-ho a inspeccionar. Fins ara el que era al revés. Deia, no, allò ja ho tenim a punt. Llavors l'Ajuntament havia d'anar a inspeccionar mesures correctores. Ara la responsabilitat recau sobre el tècnic i o el propietari, o l'emprenedor, d'una cosa que ja, però és molt més àgil que no abans. Jo crec que la idea és sortir guanyant amb això especialment. Jo crec que això és fonamental. Si no, l'altre, controls molt més farragós, i ens equivocaríem, ens equivocaríem. Jo crec que ens equivocaríem. Vaja, jo crec que s'està avançant, i els últims temps algunes d'elles ja a nivell de comunicació és dir, jo poso això i pot obrir l'endemà, però esclar, algú se'n fa responsable, l'Ajuntament si cal ja ho anirà a inspeccionar després.
És aquest si cal, és el que poso en dubte.
Bueno,
però això ja, és el que em manca aquí a la...
O sigui, què vols dir? Que s'ha d'anar a inspeccionar?
Establir amb quin criteri i amb quina freqüència s'anirà inspeccionant. Perquè clar, una cosa és que els emprenedors se les faciliti, però també n'hi ha espavilats normalment. Llavors és mirar de delimitar una mica quins criteris aquí se proposa, però no s'aclareixen. Per això jo m'estendré i mirarem a veure les esmenes que es poden posar.
Com ho diria, segons quina activitat, és un enginyer, per exemple, que et firma el projecte i que et diu que tot està en condicions. Aquella persona vetllarà i el que firmi segur que ho reunirà. Si no, l'Ajuntament pot passar a inspeccionar al cap de 3 mesos, de 4 mesos, de 5 mesos, de quan sigui, per comprovar-ho, però aquella persona es juga, vaja, la seva carrera. És que hem de tenir en compte això. És dir, escolta, no és l'Ajuntament que ha de... La gent ha de fer les coses bé i l'Ajuntament, a més, ho pot supervisar. Però no, perquè si no tindria una tasca, com deia jo, de penalitzar la gent que és emprenedora i que vol engegar ràpid una activitat. I jo crec que això ho hem d'afavorir. Però bé, són opinions. Per tant, Francesc?
Bé, nosaltres aquest aspecte concret que hem parlat abans el teníem com... Depenent de si se'ns aclaria suficientment o no, decidiríem sobre el nostre vot. Vist una mica el panorama com està, nosaltres ens abstindrem per tal de que pugui tirar endavant l'ordenança i per tal, en tot cas, ja presentaríem al·legacions o esperarem que ens passin la informació per escrit que ens ha comentat abans l'alcalde sobre el punt dels autocontrols cada 10 anys. I el nostre vot serà l'abstenció perquè tiri endavant l'ordenança, perquè pensem que és important, perquè una de les coses que en els 4 anys que he estat d'alcalde de l'Ajuntament vaig veure i que era una miqueta trista era l'enorme dificultat que posava amb l'administració a qualsevol persona que tenia ganes de tirar endavant algun projecte empresarial del tipus que fos. Les dificultats enormes i la gent es desincentivava a tirar endavant projectes. Crec que la simplificació, i aquí la directiva europea doncs ha jugat un paper molt important, facilita que qui vulgui tirar endavant un projecte coneix la normativa, ha de presentar un projecte assignat per l'enginyer o el responsable tècnic corresponent i ell mateix com a propietari. Per tant, està assumint la responsabilitat de que obre una activitat complint la normativa que li correspon. I al final, potser hem de ser tots plegats conscients que la corresponsabilització de la ciutadania en moltes coses és important, i aquesta també, igual com és important la neteja viària, la corresponsabilitat de la ciutadania. També en aquí, qui posa en marxa una activitat, una botiga, un bar, qualsevol tipus d'activitat empresarial, i per tant que generarà activitat econòmica, generarà llocs de treball, bé, el que hem de procurar és no posar-li impediments, ha de complir amb el que correspongui, i llavors caldrà decidir quines inspeccions es fan. Jo estic d'acord amb tu que cal afinar, però la mateixa normativa diu, escolta, els annexos 1 o els annexos 2 no poden obrir simplement per comunicar en cobren, és a dir, a un D no podria ara obrir la seva empresa dient, ajuntament, demà obro, no. És a dir, aquí necessita una llicència d'obertura que ni tan sols la pot donar l'Ajuntament, sinó que l'ha de donar la Generalitat. Estem parlant d'activitats d'unes altres característiques, i algunes d'elles segurament val la pena estar a sobre per fer les inspeccions, i sempre és difícil si les inspecciones totes o algunes. Bé, caldrà veure si marquem uns criteris d'una manera objectiva, clara, les coses crec que poden anar prou bé. Per tant, nosaltres som favorables a una ordenança que faciliti i per tant ajudi a les persones que tenen ganes de tirar endavant projectes.
Per tant, el vot és favorable. Abstenció.
Nosaltres ens abstindrem.
Abstenció. Carme? Abstenció.
En contra.
En contra. Per tant, quedaria aprovada aquesta ordenança amb 7 vots favorables, 8 abstencions i 2 vots en contra. Passaríem al punt número 15. Aprovarà provisionalment les ordenances fiscals número 9, 13, 18 i 20, reguladores de 4 taxes municipals. Manel?
Sí, bona nit novament. A veure, el que portem aquí ara en aquest punt són la modificació de 4 ordenances fiscals, que va amb la dinàmica de molts punts que ja s'han anat tractant al llarg del dia d'avui, o de la nit d'avui, no? Que és que la idea i la voluntat de l'equip de govern és dinamitzar el teixit comercial i el teixit econòmic, i en aquest sentit doncs van les modificacions de les ordenances, no? Intentar doncs ajudar, no posar traves allà on no, i si tinguin que posar, i també ajudar en suport econòmic si és possible, o almenys doncs reduir el cost o l'estalvi que pugui tenir doncs una empresa per poder tirar endavant. En aquest sentit, doncs, les 4 modificacions que es presenten aniran agrupades en 3 blocs. La primer bloc és una que és la que va destinada a una exempció o bonificació que es vol introduir en l'ordenança reguladora de la taxa per ocupació de via pública, és a dir, sobretot adreçada als arranjaments de façanes i, per tant, la rehabilitació de façanes, doncs, que no crearem per intentar incentivar que aquest tipus d'obres contribueixin doncs, a una millora en la tipologia urbanística del municipi. Perquè fins ara doncs, sí que hi havia una subvenció anys enrere, però es va treure amb la llei de subvencions, no es va poder ajustar segons la nova normativa, i per tant el que ara doncs, volem és que aquelles façanes doncs, que estan rehabilitant la façana, no es quedin exemptes de la taxa de via pública, d'ocupació de via pública, perquè s'entén doncs, que així doncs, és un estalvi. Per altra banda, a l'altre paquet, les altres dues ordenances, que és el cas de la 18 i la 20, aniran acompanyades en tot el que és el tema de territori o de la intervenció administrativa, que el que ve aquí és lligat a l'adequació de tota la normativa que hi ha hagut en aquests últims mesos, sobretot la llei Òmnibus, que ha modificat i ha tramitat tots els tràmits, sobretot de la PACA, de la llei doncs, d'intervenció administrativa, que el que fa és agilitzar doncs, alguns tràmits que salten, i agilitzar i doncs, no posar entrebancs o millorar, doncs, en aquest cas, a les empreses doncs, a poder tirar endavant. No? I en aquest cas, doncs, concretament, per posar un exemple, doncs, en el cas de la ordenança 18, doncs el que es vol és adequar, perquè fins ara molts d'aquests tràmits necessitaven un informe preceptiu del Consell Comarcal, i ara doncs a través de la ponència municipal, que és a través de la ponència que es fa des de l'Ajuntament, doncs tots aquests tràmits es fan des de l'Ajuntament. Per tant, és adequar la ordenança en aquesta tipologia, que doncs significa un estalvi econòmic per un cantó i per l'altra banda una eficàcia burocràtica. I després la tercera ordenança i el tercer bloc és l'ordenança de la zona blava, que aquesta doncs ja va quedar clar quan la van aprovar inicialment al mes de desembre, al final de desembre, doncs que la idea era que valorar doncs que el primer tram, sobretot de la zona blava, doncs intentar que fos gratuïta, residents o no residents, i per tant ens vam donar un marge de 3 mesos aproximadament, doncs perquè poder valorar-lo tècnicament i econòmicament si era viable o no viable. Després d'aquests mesos, després diferents valoracions per part de l'àrea de seguretat ciutadana i des de pròpia economia, doncs ha cregut que és difícil tècnicament, i que no és que sigui difícil, es pot fer tècnicament, però que sí que el cost que significaria per l'Ajuntament és un cost elevat, perquè necessitaria doncs un dispositius especials, etc, de targetes de residències, que ja s'ha explicat als diferents grups. I en aquest cas doncs es creu més oportú doncs que el primer tram de la primera mitja hora doncs posar un preu simbòlic, que la voluntat és la mateixa perquè incentiva el rodatge i per tant la dinamització comercial, i en canvi el preu simbòlic serien de 10 cèntims, no? I aquí són les tres modificacions doncs pràcticament doncs bueno, que portem avui a ple.
Una paraula, Josep Maria.
Per nosaltres, quan hem llegit el text, bàsicament és desconcertant com us moveu amb el tema de les ordenances fiscals, bàsicament perquè entenem que la filosofia és de permetre pues, incentivar pues, certes persones a generar activitat econòmica, però quan les mires detingudament, pues, el que és més difícil per començar és veure quin impacte tindrà les comptes de l'Ajuntament, siguin positives o negatives, si hi hauran més ingressos o no hi hauran, i quina contrapartida tindrà això, perquè nosaltres podem entendre perfectament que puguem tenir una contrapartida on hi haurà més volum o hi haurà més demanda de certs procediments dels que ens surten aquí, amb el que justifiqui pues, que aquestes rebaixes es realitzin. Per nosaltres aquests plantejaments són importants a l'hora de posem, quan posem sobre la taula una ordenança fiscal, sigui quin impacte tindrà a la compte de l'Ajuntament o quins beneficis tindran els nostres ciutadans. Perquè bàsicament quan es llegeix això, nosaltres no som capaços del primer, no som capaços del segon, i després hi ha un raonament que hem fet, perquè fa una estona estàvem parlant d'això, quan estàvem dient que l'ordenança del cas de l'estacionament doncs ja preveiem una pèrdua de 20.000 euros, amb la nova proposta, fent un càlcul lineal com el que feia vosaltres, que per nosaltres és del tot inacceptable des d'un punt de vista de que et serveixi com a previsió, doncs probablement encara ingressarem menys, i fa un moment parlàvem de que si per 30.000 euros estàvem disposats a fer segons quines coses. Doncs en aquest sentit sí que us convidàvem a que quan féssim una proposta sobretot d'ordenances fiscals que fóssim capaços de posar sobre la taula quins són els ingressos que considereu que hi hauran de més o de menys, i també quines contrapartides estarem oferint als nostres ciutadans, de manera que sigui capaç, sigui més fàcil per tots prendre una decisió al respecte.
Sí, simplement per aclariment, Josep Maria, quan has dit l'estudi, en aquest cas de la zona blava, en l'expedient hi ha un estudi que ha fet l'àrea de seguretat ciutadana, on ha estimat fent una previsió doncs, que suposaria un 15% menys de la recaudació doncs, del 2011, és a dir, que no diem que no hi ha un estudi, hi ha un estudi però és una previsió, i tal com es va dir en el seu dia, que es va aprovar aquí en aquest ple, es va dir que és una experiència pilot, que fins que no tinguem tot el termini tot l'any, realment quan féssim tot l'exercici veurem realment on ha arribat i per tant si es pot continuar aplicant o s'ha d'ajustar, però sí que és veritat que l'àrea de seguretat ciutadana treballa el tema i realment doncs ha arribat a l'estimació que suposaria un 15%, simplement perquè no sembli, o de cara als que s'estan escoltant, que l'Ajuntament no fa estudi sinó precisa el que porta a ple, per aclariment.
Tot i així, la manera que ho he calculat és d'una forma lineal, suposant que l'ús serà indistintament en qualsevol de les franges, tots sabem que l'ús no és realment així, amb el que quasi una previsió ha dit, probablement tindrem més possibilitats d'encertar-la. Però sí, és veritat que aquest paper existeix.
Sí, Jordi?
volia fer una reflexió pel tema de l'ordenança fiscal de regulació del preu de la zona blava. És difícil calcular-ho, l'impacte que tindrà. En primer lloc, jo voldria dir dues coses. Una, que ens vam equivocar, i ho dic públicament, vam equivocar quan vam aprovar la primera ordenança, que la idea era dinamitzar i vam fer un increment. Llavors vam tenir la proposta de la CUP, que els vull donar les gràcies, des del nostre grup municipal, que es preveia inicialment doncs, que la primera mitja hora fos gratuïta pels vehicles de gent resident de Sant Celoni o els vehicles que estiguessin que paguessin l'impost de circulació a Sant Celoni. Es va donar aquest marge de 3 mesos, no sé si van ser 2 i mig o 3 mesos, 3 mesos, i tècnicament es va veure que era possible, tot i que les 13 els 13 parells expenedors que tenim a Sant Celoni són de l'any 2000 i 2001, són expenedors ja que tenen els seus anys, hem fet ja, estan molt caducs, però són molt cars. O sigui, reformar-los o substituir-los representen uns 7 o 8.000 euros per expenedor. Llavors, tècnicament, era difícil incorporar modificacions de taxes com es pot fer per exemple en els expenedors de Barcelona, en alguns de Granollers que són expenedors més moderns en els quals pots introduir la matrícula del cotxe, etc. Es va veure que tècnicament es podia fer, però requeria que els vehicles s'identifiquessin, els vehicles que pagaven l'impost de circulació a Sant Celoni, amb un adhesiu. I a més, les persones que haurien de treure o que volien aparcar haurien d'utilitzar unes targes que haurien de venir a recollir a l'Ajuntament o que s'haurien d'enviar. Tot això requeria un problema tan tècnic com de burocràcia important i econòmic, evidentment. I la proposta va ser que de forma tècnica molt més senzilla era aplicar aquesta taxa simbòlica dels 10 cèntims a la primera mitja hora amb un petit increment a la resta de l'horari perquè no hi hagués tanta pèrdua de recaptatòria. Tot s'ha de dir que no tot ha de ser males notícies per la població. Jo crec que ja estem tan acostumats a pagar-ho tot i cada vegada més car, però és que de tant en quant que tinguem una notícia bona d'una reducció d'una taxa, a més no serà només per la gent resident a Sant Celoni o que tingui el vehicle que pagui l'impost de circulació a Sant Celoni, sinó serà per tothom. Amb això és també un pas més al fet de la capitalitat nostra de l'àrea del Baix Montseny també, i per atraure més població doncs, que vingui i que pugui aparcar tranquil·lament i amb un preu, crec, molt econòmic. Senzillament volia dir això. Gràcies.
Sí, endavant.
Bé, sí que nosaltres també voldríem donar les gràcies al grup socialista doncs, per haver acceptat la nostra esmena a aquesta ordenança. Nosaltres teníem molt clar l'objectiu, sí que ens va costar una mica trobar com fer-ho i que era sense ànim de marejar la perdiu, sinó perquè ens estava costant doncs, trobar la manera de fer-ho. A partir d'aquí doncs, sí que és veritat que sembla ser que generarà doncs, un petit menys ingrés per aquest any, però sí que dic que des de la CUP tenim molt clar doncs, en quines, perquè sempre parlem de que hi ha ingressos i despeses, tenim molt clar d'on hem de treure per tal de compensar aquesta possible pèrdua d'ingressos. I bé, nosaltres votarem a favor d'aquestes propostes, d'aquestes esmenes, i bé, ja està, res més.
Sí, potser una només 5 cèntims, que s'ha comentat molt per sobre. Hi ha la taxa de tramitació de llicències d'activitats que posaria en valor la feina feta pels tècnics, perquè hem de tenir en compte que s'ha agilitzat, com dèiem, no? Qualsevol activitat és molt més àgil ara pel règim de comunicació o de declaració responsable, o la majoria d'elles, i el que també es fa al proposar aquestes taxes és que es té en compte una que hi havia activitats i procediments que es feien des del Consell Comarcal. Al crear-se aquí la ponència municipal d'avaluació ambiental ha fet que que es pugui fer des d'aquí, que sempre és més àgil, i també es produeix una reducció a la tramitació de bastantes activitats, perquè sobre el preu de l'Ajuntament hi havia després el preu que es cobrava per la feina feta des del Consell Comarcal. També s'ha incorporat unes rebaixes amb els procediments que es poden fer i que es fan via tramitació electrònica, que creiem que això també és positiu, i després hi ha una bonificació en alguns casos que també s'estableix. Està detallat la dedicació dels tècnics i després amb això recull el preu que s'hi posen aquí, que la majoria augmenten el 3,2, menys aquestes que he dit que rebaixen i algunes es bonifiquen. Hi ha la dedicació dels tècnics a cada un d'aquests apartats, perquè bueno, és el que es cobra amb la taxa, no? Però sempre gairebé la majoria ha anat a la baixa, creiem que és important. A més de l'agilització, un tema de menys cost econòmic pels emprenedors que volen tirar coses endavant. Endavant, Francesc.
La veritat és que bé, la ponència municipal ambiental va ser una decisió que vàrem prendre ara farà un any i mig aproximadament, perquè veiem les dificultats que representava tota la tramitació en el Consell Comarcal. Es feien molt farragoses, molt llargues, una mica en relació als comentaris que feia abans, i vàrem considerar que era interessant que, per la dimensió de Sant Celoni, pels tècnics ben qualificats que tenim, doncs, que segurament ho podíem assumir com a ajuntament, i els serveis tècnics doncs, ho podien assumir, i per tant jo crec que això afavoreix, facilita la tramitació i agilitza la tramitació de molts dels aspectes dels informes mediambientals que requereixen a moltes de les tramitacions. Per tant, que això signifiqui un abaratiment del cost, doncs ens sembla positiu, i per tant nosaltres no som pas el nostre grup no hi està en contra d'aquest concepte, al contrari, segurament doncs, entre altres coses també és possible fruit de la feina que vam fer, però ens crida molt l'atenció algunes decisions que nosaltres interpretem erràtiques, no? Es pot bonificar alguna taxa, però després se suprimeix la bonificació de l'IAE, que és una manera d'intentar incentivar l'activitat econòmica, encara que no l'hagués demanat ningú fins aleshores, però són mesures que pretenen incentivar, igual com es pretén amb una de les bonificacions de la taxa, algunes de les que aquí es proposa, no? I en el cas de la zona blava, nosaltres ens sentim bé una miqueta perduts, no? Amb aquests canvis constants amb aquesta taxa, entenent i acceptant doncs, el reconeixement de l'error que feia el Jordi Arenas, no? En la primera proposta, que justificava precisament un augment del 30% de la primera mitja hora de la zona blava, perquè això incentivava a la rotació. En aquell moment del ple doncs, nosaltres tampoc ho vam veure positiu, precisament incrementar-la, no? Però clar, passem d'un extrem a l'altre, d'un extrem es passa a que la primera hora no tingui cap cost, no? Sembla que tècnicament això no ha estat possible. Bé, doncs segon error de l'equip de govern, perquè ho podia haver analitzat i s'ho podia haver mirat si tècnicament era factible o no era factible. Però clar, és que la tercera sorpresa és quan veiem que ja no és una qüestió simplement de la primera mitja hora, que a més ens sembla bé que per les persones que venen de fora de Sant Celoni doncs paguin el mateix, perquè si som Baix Montseny i si pensem en el comerç i a la zona al centre ens interessa que vingui gent de fora, no? La majoria venen amb cotxe i per tant ens interessa estimular la rotació, doncs segurament el mateix criteri serveix pels de fora que pels de dintre, no? Perquè l'objectiu de la zona blava precisament és estimular la rotació de cara al comerç. Però clar, resulta que després del minut 31 al minut 60, no, també s'ha tornat a modificar la taxa, no? Tenia un valor quan es va fer l'aprovació definitiva i ara s'ha tornat a modificar i és més econòmica, no? És a dir, a la primera hora, comptant la mitja hora gratuïta i els 30 minuts següents, crec que són la suma total 85 cèntims, no? I l'aprovada era d'un euro. Bé, veurem al final quina repercussió econòmica tindrà en la reducció d'ingressos. És a dir, tots som conscients de quina és la situació i es prenen decisions que a nosaltres ens sembla que no han estat prou ben reflexionades, no? Probablement la CUP fa la seva proposta, que fa la seva reflexió, i jo la meva crítica és a l'equip de govern, que passa d'un extrem a l'altre i s'acaba quedant amb un terme mig que torna a modificar, no? Per tant, nosaltres amb aquesta dinàmica no veiem una clara visió de cap on es vol anar, i ho ha comentat el Josep Maria. Hem aprovat algun ajust important avui en algun altre punt, que la diferència econòmica potser no serà molt, molt diferent de la reducció d'ingressos que ens genera a la zona blava. Per tant, jo crec que la reflexió ha de ser, entenem nosaltres, més seriosa del que s'ha produït almenys en les diferents propostes que ha fet l'equip de govern. Per tant, nosaltres, en base a això i per ser coherents també amb el nostre posicionament en el vot de les ordenances, hi votarem en contra.
Des d'Iniciativa volia comentar, en primer lloc, la primera modificació de l'ordenança, a part de que no estiguin els números fets de lo que representarà els pressupostos, ho he vist una bona idea pel que fa a lo que és el manteniment de la visualització de les edificacions del poble. No permetre que es vagi degradant per problemes econòmics de taxes, i voldria posar aquest punt també sobre la taula, no? Mancaria potser l'aspecte econòmic, la valoració econòmica de lo que suposarà. Quan a lo de la zona blava, es van parlant de números precisament a les actes que no s'han donat per aprovar. Es parlava al desembre que estava valorat en 70.000 euros, quan ara mateix, amb les valoracions o la minipressa de dades de dos dies d'una persona que ha fet el control, passa a 143.000 euros el que és l'ingrés. I amb les modificacions, el percentatge final de recaptació, de disminució, seria el 14,72. Això vol dir que realment aquests números és un estudi, és una previsió, s'intenta mirar d'acurar, però no se sap per on sortirà ni com afectarà els números generals de l'Ajuntament. Potser hauria que apuntar o deixar per escrit de que, depenent de les comptes finals i com intervingui aquesta nova taxa, es tingui un punt de modificació de cara al proper any. Veure una mica la realitat de com evoluciona tots aquests números que van i venen i no se sap ben bé on són, encara que estiguin molts estudiats. Però bueno. I amb el tercer punt, realment l'informe que fa els tècnics de l'Ajuntament és un estudi completíssim del temps i el treball que fa una persona a l'Ajuntament per donar d'alta, o sigui, és per felicitar les persones que han fet aquest estudi de treball, està molt ben fet. El que no em queda clar és les bonificacions que es diuen que es faran a determinades taxes durant el 2012, per què es fan? O sigui, perquè diu que es faran unes bonificacions a unes taxes concretes només durant el 2012, perquè s'estableix aquest número, per a que ara no trobo el full, està al començament, a la taula, i diu que el número 1, 8, 16 i 9, una reducció aplicable del 80%, i només durant el 2012, una aclaració respecte a aquest punt.
N'hi havia dues coses. Una, en la primera ordenança, com comentava la Carme, ens vam donar compte que hi havia una incongruència, que hi havia una bonificació total, no?, per arranjar una façana, o sigui, pintaves una façana i no havies de pagar llicència municipal, quan ja pintar poca obra hi ha, diguem, no? Difícilment pagaves alguna cosa. En canvi, la bastida, el que és posar la bastida i ocupar la via pública amb aquesta bastida, amb un contenidor, doncs tenia un preu desproporcionat quan potser només pintaves la façana, no? I per això es va, anys enrere havia estat això, i es va dir recuperem, perquè si no, més que res, com aquell que diu, ho desincentives, no? Una persona que, no? Una comunitat que vulgui pintar la façana. I per això
per això s'ha introduït o s'ha proposat introduir aquesta exenció d'aquesta ocupació de via pública. Les bonificacions, si no recordo malament, de les 4 n'hi havia 3 que ja hi eren, de l'any anterior, del 2011, i s'ha incorporat la número 16, que de fet és, com que s'eliminen el que era antigament la 16 i la 18, és la 17, tramitació de canvi de nom, només és. O sigui, són tasques que la seva feina fa possible fer aquesta bonificació, perquè és un tràmit molt, molt àgil, és un tràmit molt ràpid. És tramitació de canvi de nom i o modificació no substancial amb efectes, que és un tràmit molt, molt petit, diguem, no? Que vull dir que no, també semblava exagerat cobrar aquesta quantitat de 400 i escaig euros, sí. Per això, la majoria són tràmits administratius d'una resolució ràpida i immediata, per això de moment es posa aquesta bonificació. I n'hi havia una altra que no hem comentat ningú, que és la número 20, que és ben bé una taxa per aprovar actuacions en sòl no urbanitzable, obres o activitats, i tramitació pel procediment d'autoritzar obres de caràcter provisional. Això alguna vegada ha passat que alguna persona, no? Per exemple, ha iniciat un expedient de fer obres amb un sòl urbanitzable, amb una casa que ja existia d'arranjament. Això ha comportat tot un seguit de tràmits dels tècnics i dedicació d'hores. S'ha consultat amb la Generalitat, s'han fet tots els passos, s'ha fet tot, i quan ha sigut l'hora, aquella persona no ha demanat la llicència d'obres, diguem, definitiva, no? La retirada. O sigui, l'Ajuntament ha fet tot un seguit de despeses que no pot ni compensar aquestes despeses que ha tingut, i això, per això s'hi afegeix aquesta ordenança fiscal número 20, perquè com que ha passat l'experiència, dius, home, com que ha passat, no és normal que altres persones paguin uns serveis i en aquest cas no es pagava, no estava recollit. Sí, Gerard.
Sí, respecte al tema de la zona blava, volem comentar que nosaltres estem oberts a que un cop passi el temps s'avaluï i es pensi entre tots com es pot seguir millorant, però el que volem deixar clar és que és quin és l'objectiu de la zona blava. I a vegades, sentint-vos parlar, semblava més que l'objectiu de la zona blava fos una eina per recaptar i no el que és una eina per dinamitzar i per facilitar la mobilitat a dins del poble. Per això demano que quan parlem d'aquests temes, sí que a la situació que estem s'han de quadrar els números, estem totalment d'acord, no parem de fer propostes en aquest sentit totalment transformadores i compromeses per tal d'ajustar-nos i de millorar econòmicament els números de l'Ajuntament, però no hem de perdre de vista quina funció tenen les coses que fem. No som el fisco, som l'Ajuntament, i pensem que no hem de perdre de vista la funció de les eines que tenim. Només això.
Sí. Jo crec que ho hem dit perfectament. No, suposo que no devies estar escoltant quan hem comentat que per nosaltres, per una banda, s'ha de posar el que perdem amb ingressos per l'Ajuntament, i per l'altra és els beneficis que entreu els ciutadans del poble. Jo creia que amb aquesta explicació era suficient com per respondre al que tu ens estaves explicant ara.
Bé,
curt que és tard, encara queden molts punts. El que costa sí que està comptat, pots creure tu més o menys, però sí que està comptat, i els beneficis, doncs, com ja va explicar la CUP en el seu moment, doncs és afavorir la mobilitat i el fet de que la gent pugui anar a fer recados i anar més amunt i avall i no passar-se mitja hora buscant un aparcament.
Bé, jo penso que la projecció de, no, dels ingressos i de, no, l'efectivitat sempre és revisable, no? I així, no? Crec que ho heu apuntat en Gerard, que tot és revisable, només faltaria que estiguéssim carregats de dogmes i de veritats absolutes, es veurà el resultat i després es posarà sobre la taula, doncs, si s'ha de canviar o ajustar. Per tant, del conjunt d'ordenances, perquè són quatre, el Convergència, Un vot en contra.
Iniciativa, com he dit abans, votaríem a favor si s'inclogués la revisió dels números de les diferents taxes sobre la realitat a final d'any.
Que es veiessin els números.
La revisió de la situació econòmica de lo que ha significat aquestes taxes a final del 2012.
12, 12. Sí, bueno, ho sabrem, ho sabrem.
Per escrit, a l'acte i que es faci.
Això se sabrà, vull dir, cap problema.
Ja hem vist tot que el... se sap, però és molt difícil d'arribar-hi, amb tants papers.
Mirarem, doncs. Mirarem que la tasca administrativa no sigui tan farragosa com perquè ho impedeixi. Ho mirarem. Sí, bueno, sí. Ella, la Carme, entenc jo que vol dir a final d'any veure aquestes ordenances, no?, els ingressos i la particularitat de cada una d'elles, no? Perfecte. I o sigui, vot a favor?
A favor, sí.
A favor? Per tant, quedaria aprovat amb 10 vots a favor i 7 vots en contra. Passaríem al següent punt, que seria aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 20, reguladora del Centre de Formació d'Adults Baix Montseny, Sacsala. Júlia, endavant.
Sí, bona nit. Jo aquí tenia un dubte que li farà la pregunta al secretari. Aquí hi ha la proposta de l'equip de govern i després hi ha una esmena que ha presentat la CUP. No sé si el procediment és que jo faci l'exposició de la proposta d'equip de govern o hem de votar l'esmena. De moment faig la proposta d'equip de govern, no?
Sí, sí.
Perfecte.
Endavant. Faríem la proposta inicial de l'equip de govern, després s'explicarà l'esmena i es votaria l'esmena. Entenem, si queda aprovada, queda incorporada l'esmena en la proposta inicial. És així, senyor secretari?
Perfecte. Sí, sí.
Doncs endavant.
Molt bé, la proposta que portem avui aquí de l'equip de govern és la mateixa que us van fer en la reunió que vam tenir el dia 1 de març, que vam fer una reunió amb tots els grups municipals. En el cas de l'escola d'adults, els criteris que hem fet servir per preparar aquesta proposta és afavorir l'accés de tota la població a uns nivells bàsics de formació, motiu pel qual el criteri que hem reforçat és el de que el nivell de finançament de l'Ajuntament sigui més gran en aquells casos que considerem de formació més bàsica, i racionalitzar també la despesa i orientar els recursos cap a aquells sectors socials que més ho necessitin. Hem intentat també unificar i donar coherència als criteris de subvenció per part de finançament per part de l'Ajuntament, com és en el cas del graduat de l'educació secundària obligatòria, que ara es podrà fer els exàmens i per l'obtenció d'aquest títol es podrà fer directament ara a l'escola d'adults. En el cas dels ensenyaments inicials, la subvenció de l'Ajuntament, el finançament de l'Ajuntament, aquí ja és d'un 98%, és gairebé el 100%, i aquí la nostra proposta era incrementar només l'IPC. En el cas de graduat en educació secundària i la prova d'accés als cicles formatiu i grau mitjà, el finançament de l'Ajuntament és del 90%. Aquí, com hem comentat abans, la intenció és que es pugui fer l'avaluació continuada dintre de l'escola d'adults. Això suposa més hores de docència per part dels professors, però suposa també un major seguiment dels alumnes, i això s'ha, bueno, s'ha valorat tècnicament amb l'equip directiu de l'escola i amb els docents. Consideraven que dedicant més hores i podem fer l'avaluació continuada podíem assolir que més nens o més joves assoleixin l'ESO. Llavors aquí la proposta de finançament de l'Ajuntament seria passar d'un 90% a un 75%, però com que l'impacte podria ser molt fort si ho fem en un any, la proposta era fer-ho progressiu i fer-ho en 3 anys. En el cas de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior i a la universitat per a majors de 25 anys, en el cas de matèries comuns, el finançament de l'Ajuntament fins ara era d'un 58%, i deien en aquest cas de reduir-ho i que el finançament de l'Ajuntament sigui d'un 50%, fer-ho progressiu també en 3 anys. En el cas de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior i a la universitat per a majors de 25 anys però en assignatures específiques, aquí el finançament de l'Ajuntament era només d'un 9% i per coherència ens proposaven que arribés a un 50%, igual que en el cas de matèries comuns, i fer-ho progressiu també en 3 anys. En l'anglès, en el nivell inicial i el nivell funcional, el finançament de l'Ajuntament en el nivell inicial era d'un 45%, en el nivell funcional era un 47%. La proposta de l'equip de govern és que sigui autofinançat, fer-ho progressiu també en 3 anys, i en el cas del PET i el FES, com que ja s'està fent ara, que és autofinançat, o sigui que aquí la proposta seria que continués igual. I en informàtica, el finançament de l'Ajuntament estava tant en l'alfabetització digital 1 com 2 en el 93%, i per això proposaven que l'increment en aquest cas només fos de l'IPC i fer-ho immediat en un any. Després plantejaven, com que el finançament de l'escola d'adults és íntegrament a càrrec de l'Ajuntament de Sant Celoni, Iniciativa va proposar va posar sobre la taula la primera reunió que van fer l'increment dels alumnes que no tinguessin residència a Sant Celoni. Bueno, es va valorar, nosaltres com a equip de govern ho consideràvem també, bueno, que es podria estudiar, i llavors fem un increment d'un 20% respecte a les famílies de Sant Celoni. En el cas de l'escola de música és d'un 50%, ens semblava que potser un 50% era molt, proposaven un 20%, tot i que considerem que la feina que s'ha de fer i cap a on ens hem d'orientar és a fer convenis amb ajuntaments del Baix Montseny per mirar de donar cursos, o sigui, fer convenis per mirar que el finançament sigui repartit i que per tant els alumnes de fora no tinguessin aquest recàrrec. Però de moment, pel curs que ve, sí que em plantejaven aquest recàrrec d'un 20%. I en el cas de les mesures socials, era que s'han d'aprovar cada any, però mantenir les que ja teníem, que eren el cas de família nombrosa, de dos o tres fills o de quatre o més fills, un 15%, amb els llindars que ja estaven establerts, de 50.000 euros anuals per dos o tres fills, o 60.000 euros anuals de quatre a més fills. I en el cas de famílies monoparentals de categoria especial, fer un descompte del 15%, i aquí el llindar econòmic estaria situat en 37.500 euros. I en el cas del segon germà matriculat, mantenir el descompte del 10% i el llindar econòmic en 50.000 euros anuals. Aquesta és la proposta que presenta l'equip de govern.
Sembla que hi ha una esmena.
Sí, des de la CUP després de les reunions informatives i de la documentació que se'ns ha donat, la qual agraïm, doncs hem fet una esmena a aquestes taxes. Passo a descriure amb què es fonamenta. La present proposta d'esmena introdueix a l'establiment de les taxes tres criteris que no es contemplaven suficientment en la proposta de modificació inicial. En primer lloc, hem volgut que l'esforç de cofinançament dels cursos que s'exigeix als alumnes de l'escola d'adults no sigui tan elevat com en la proposta de l'equip de govern. Certament, les finances de l'Ajuntament fan necessaris replantejar el finançament de certs serveis, però l'escola d'adults, que treballa sobre l'atenció amb majors dèficits formatius, no pot veure's greument afectada per aquest replantejament ni ser-ne la punta de llança. En segon lloc, hem volgut incrementar la relació entre el nivell de finançament local dels diferents cursos i el llindar formatiu que mirem de millorar, de forma que més baix el llindar formatiu a superar, més elevat sigui el finançament públic. Alhora, hem volgut mantenir amb un nivell de finançament especialment elevat aquells cursos que tenen com a públic diana els adolescents i joves, que han caigut prematurament del sistema educatiu. A les circumstàncies econòmiques actuals, hem d'afavorir, tant com sigui possible, que es reenganxin al sistema educatiu reglat per millorar llurs futures condicions d'inserció dins del mercat laboral. La lògica és clara. Quan més bàsica la necessitat, més alt és l'esforç de finançament públic. D'aquesta manera es reforça el paper pal·liatiu que té i que ha de tenir l'escola d'adults sobre els nivells formatius més deficitaris, sense abandonar la voluntat d'atendre tots els ciutadans que volen accedir als diferents nivells educatius del sistema reglat. En tercer lloc, la forta disminució de recursos de l'Ajuntament obliga que tothom sàpiga valorar més que mai l'esforç que tots els treballadors fem per mantenir una estructura de polítiques públiques i de benestar social potent. Malgrat els pocs miraments que algunes forces polítiques estan tenint per socavar-ne els fonaments, per això creiem necessari començar a integrar mecanismes que suposin un toc d'atenció per a aquells ciutadans que no són prou conscients de l'esforç que els treballadors i treballadores fan per millorar les seves oportunitats de vida i nivell de benestar. Tanmateix, aquest toc d'atenció no pot significar, com alguns proposen, la penalització d'aquells que més malalts es posen, com és el cas de l'euro per recepta, o que objectivament més atenció necessiten. Però a nivell formatiu sí que podem demanar a aquells a qui es permet tenir una segona oportunitat formativa que es prenguin seriosament aquesta segona oportunitat. La forma d'articular aquesta demanda és incrementar les taxes, o el que és el mateix, reduir una mica l'elevat finançament públic d'aquests cursos pels estudiants repetidors i no prioritzar, com es fa ara, que puguin matricular-se davant d'altres alumnes potencials. Tota aquesta base es plasma en, per exemple, els ensenyaments inicials. Proposem que s'incrementi el mateix que la bàsica de la resta, que seria el 8%. Això només és un euro anual, però creiem que si es fica una regla bàsica, doncs ha de ser per tots. Pel graduat de... Pel curs d'accés al sistema reglat d'educació secundària i de proves d'accés a cicles de formatius de grau mitjà, proposem que la part de finançament de l'Ajuntament, la proposta de l'equip de govern és del 75%, sigui del 80%. Creiem que aquest és un curs bàsic i ja sabem que aquí no toca en el tema de les taxes, però també demanaríem doncs, que no es quedi gent fora d'aquests cursos, ja que creiem que és totalment bàsic, i en cursos passats hi havien hagut fins a 20-30 preinscrits que no havien pogut fer aquest curs per falta de places. Per la resta de proves d'accés ens sembla bé la proposta de l'equip de govern. Per l'anglès sí que demanem que els nivells inicials es segueixi fent com fins ara. Hem parlat amb gent que hi ha anat, estan contents del servei, i hi ha altres opcions també que en algun moment pues, estan sobre la taula, com l'escola oficial d'idiomes, i creiem que abans de saber com acaba tot això doncs és millor mantenir-ho com està. I l'últim també és el nivell àctic d'informàtica, també com inicialment doncs, l'increment d'un 8%, també aplicar-lo aquí, que també representa un euro anual. I després el tercer punt era el tema dels repetidors. Com hem comentat, pensem que la gent ha de valorar el que se li dona, i per això proposem un increment en aquells que repeteixin un curs d'entre un 15 i un 30%, de les taxes en la segona i tercera vegada que es matriculin.
Com que el que es votarà és l'esmena, si hi ha alguna paraula per comentar.
Bé, primer de tot una mica de... Sabem que el ple és on s'exposen les coses, però ens hauria agradat tenir amb temps l'esmena per estudiar-la i per poder-nos posicionar, perquè en principi hi ha coses que ens semblen prou bé de l'esmena i estaríem bastant a favor, però sí que ens agafa una mica de contrapeu, i ni l'equip municipal, el grup municipal de Convergència, doncs no hem pogut o no podem fer-ne la reflexió oportuna, tot i que podríem compartir segurament aquests punts. També ens agradaria saber quina és la posició de l'equip de govern, perquè entenem que fa la proposta, llavors respecte a l'esmena que presenta la CUP ens agradaria saber quin posicionament presenta l'equip de govern davant de l'esmena.
La direm, la posició.
Per a al·legacions, bueno, recordar que... Al·lusions, perdó, que aquestes hores ja... Recordar que la comissió informativa d'aquest ple, que es va celebrar fa uns 10 dies, la CUP vam informar que faríem unes al·legacions que anirien en aquest sentit, i que qualsevol qüestió al respecte doncs, que ens ho diguéssiu, o si volíeu, qualsevol grup municipal volia treballar-ho conjuntament, i no hem rebut cap tema al respecte.
Però tampoc vam veure la proposta. Vull dir que presenteu al·legacions, sí, però no sabem finalment què queda fins que no es veu, no? O si realment teniu una cosa treballada i que voleu compartir, doncs disposats a parlar-ne i a treballar-la. Només això, que ens agafa una mica, doncs això, com dèieu abans, amb el peu...
És un peu com?
Canviat. Simplement això.
Només això, que ens vam oferir a treballar-ho. No hem rebut cap resposta.
Sí,
un tema d'al·legació. No, per...
Sí, endavant.
Al·lusions. Perdó, al·lusions. El Gerard està contagiant. No, que el tema de poder treballar conjuntament, bé, en altres situacions els grups ens hem coordinat, qui en un moment determinat porta una determinada iniciativa o té una proposta que fer, el que sol fer és posar-se en contacte amb els altres grups per poder-ho comentar. Vull dir,
que això és el que habitualment hem fet, i nosaltres quan hem tingut interès en compartir amb la resta de grups alguna proposta, us hem trucat, us l'hem fet arribar perquè us la miréssiu. Ho dic per no traslladar ara en els altres grups si ningú us ha trucat per demanar què és el que havíeu fet, no? Em sembla que presentat ara a última hora simplement costa prendre les decisions perquè heu dit moltes coses, però clar, algunes ens les hem anotat però no totes les hem pogut reflexionar i evidentment comentar amb la resta de l'equip.
En quant a iniciativa, és una situació intermitja. A mi m'han donat els papers abans d'entrar al ple perquè m'ho pogués mirar. A lo dels repetidors estic d'acord, o sigui, és una valoració, però en quant a tots els percentatges que dieu aquí, doncs fa falta una mica més de valoració. Jo també estaria d'acord en que una esmena d'aquest tipus que afecta a les tres principals escoles municipals de Sant Celoni, amb totes les reunions que hem fet, s'ha parlat molt abans de l'1 de març, que es va fer ja la presentació de números finals per als pressupostos amb aquestes taxes, ha hagut temps suficient de parlar una mica més concretament de quin tipus d'esmena es volia presentar. Només és aquesta la consideració, al igual que Convergència.
Sí, Júlia?
Sí, a veure, com que sabem que era un tema complicat i s'havien d'aprovar les taxes d'escola d'adults, d'escola bressol i escola de música, i com que ja sabien que el ple seria, en principi havia de ser el 29 de març, el 23 de febrer es va enviar un mail a tots els grups municipals convocant una reunió que es va fer a l'1 de març, un mes abans. El dia 8 de març jo vaig enviar un mail a totes les persones que van assistir a aquesta reunió i en aquest mail posava que demanava si havíeu tingut temps de revisar la documentació i que quina opinió teníeu. Aquest mail em va contestar la CUP i amb la Carmen Montes vam coincidir, vam parlar personalment i Convergència no em va contestar. El dia 12 de març jo vaig fer una trucada per telèfon a tu, a Laura, i no... Sí, ho tinc aquí al mòbil, però bueno. Però com que no em vas agafar el telèfon, el dia 13, jo... Bueno, jo ho tinc aquí, però bueno, si vols t'ho ensenyo. No, ho tinc aquí. I el dia 13 de març, o sigui, el dia següent, com que no em vas contestar el mòbil, però jo puc entendre que està reunida o qualsevol cosa, vaig enviar un altre mail, en aquest cas només a vosaltres, que éreu els...
Perdona, jo no tinc cap trucada, ho dic perquè insisteixes. Poden haver passat moltes coses, però no insisteixis perquè jo no tinc cap trucada teva.
Bueno, en el meu telèfon consta, però bueno, suposant que no. El dia 13 de març jo torno a enviar un altre mail, ja només a vosaltres, perquè era amb els únics que jo no havia pogut parlar, i tampoc m'heu contestat. Jo, l'únic que s'ha rebut avui és una trucada a l'àrea, però tampoc a mi, sinó a la meva directora d'àrea, bueno, la meva no, a la directora d'àrea de...
Que estava de vacances.
Que estava de vacances, i se l'ha trucat avui. Jo la sensació que he tingut és que, bueno, que he anat darrere, i heu estat amb els únics que no heu pogut parlar. Jo agraeixo, en aquest cas, la bona disposició de la CUP, perquè la veritat és que penso que la negociació ha estat franca i transparent i... Però bueno, no he trobat en el vostre cas, per el que sigui, no he trobat interlocutors. L'únic que volia deixar clar, i els mails sí que hi ha constància que s'han enviat aquests mails. A més, podeu dubtar de la meva voluntat de negociar, però heu d'entendre que
no ens hem queixat de res, Júlia. Hem rebut la proposta, vam venir a la reunió, vam fer les aportacions que vam creure oportunes.
Jo no he rebut cap aportació.
A la reunió no vam estar parlant durant una hora, sobre una hora i mitja.
I vau fer alguna aportació?
Sí, vam parlar de tot el que havíem... Júlia, que no tenim cap queixa sobre això. Ens estàs contestant una cosa que no hem polemitzat en cap moment. És a dir, ens vas convocar a una reunió, vam venir i vam veure les dades i vam parlar del que havíem de parlar.
I ja està, jo no he rebut res més.
És que no ens hem queixat de res, Júlia. És que no sé què és el que polemitzes.
Perfecte.
Ens hem queixat.
Trobo a faltar...
No, un moment.
Perdó.
Ara estic intervenint, hem escoltat.
Per no establir un debat.
Només ens hem queixat de que una proposta, una contraproposta d'unes al·legacions a les taxes no l'hem rebut. O sigui, se'ns posa ara sobre la taula. No hi ha cap problema. L'únic problema és, si hem de canviar les taxes, per què no ens les passeu la gent de la CUP? No hem dit res de la vostra proposta que vam venir el dia 1 de març a la reunió i amb el
I
qual
no rebut res
vam
més,
parlar.
Laura, res més.
Que no t'estic dient res, Júlia. T'he dit alguna cosa? No. Vam venir a la reunió i vam parlar-ne tot el rato que vam necessitar. Sí? Sí. La CUP ens presenta una proposta que ens la diu ara de viva veu, no la podem valorar. Entenem que ens veiem molt i ens trobem i tenim totes les mesures de contacte oportunes i no entenem per què no ens les heu fet arribar i no les hem pogut parlar. No ho entenem, perquè nosaltres, per exemple, hem presentat una moció i la teniu des de fa 10 o 12 dies i, vaja, que no sé, que no s'entén com es presenta una contraproposta i no ens la passeu, no ho entenem. Simplement és això.
Doncs segurament us l'havíem d'haver enviat, si no ho hem fet és perquè hem anat de bòlit. La proposta que avui es presenta s'ha acabat d'escriure avui mateix. Nosaltres a la comissió informativa vam dir que faríem unes esmenes, que no hi havia temes que no ens acabàvem de satisfer. Vam oferir a tothom que volgués treballar-ho juntament. L'únic grup que va dir de sí treballar-ho va ser el Partit Socialista, que va dir sí, ho treballarem, i per això ho hem treballat amb ells. Si hagués hagut més gent que hagués dit sí, volem treballar-ho, doncs ens haguéssim assentat tots a la mateixa taula. Però vosaltres heu tingut tota la informació, heu tingut l'oportunitat, sí que no us hem anat al darrere. I si no s'ha enviat és perquè fins aquest matí no s'ha acabat. I poder hauríem d'haver fet un esforç més gran per enviar-vos-ho, però vosaltres tampoc heu donat massa peu a facilitar aquest diàleg. En aquest cas segurament els dos grups podrien haver fet alguna cosa més.
Perdó, per al·legacions.
Al·legacions?
Sí, és igual, ja hem agafat la dinàmica.
Al·lusions,
no passa res.
En aquest cas, al·lusions.
En tot cas, no tornem a repetir que hem tingut tota la informació. És a dir, es va presentar una proposta i nosaltres hi estàvem d'acord. Si hi ha una contraproposta, i estava aquest matí, no entenem per què no l'heu enviat. Si nosaltres volem posar nova informació sobre la taula, intentem consensuar-la amb tothom, o si més no, us en fem saber a tothom. Simplement és això. Jo no et puc demanar una cosa que no sé què estàs treballant, que no sé què estàs fent. No puc demanar-t'ho si ets tu qui ho estàs treballant.
Com acabo de dir, reconec part del nostre error, però també penso que si haguéssiu sigut més actius també poder no haguéssim caigut en aquest error, però jo accepto totalment que ens hem equivocat al no enviar-ho quan ho teníem. Tot això no hagués sigut gaire abans.
Endavant, Francesc.
Estic al·lucinant, de veritat, us ho prometo que estic al·lucinant. És a dir, es presenta un punt a l'ordre del dia que l'equip de govern s'ha preocupat de parlar amb els diferents grups, hagi rebut o no resposta d'uns o altres, potser si no ha rebut resposta és perquè ja estava correcta i es veia tot bé, no? En fi, en qualsevol cas poden haver-hi interpretacions diferents. Ara és l'hora de debatre el punt i un dels grups, en aquest cas la CUP, doncs porta una al·legació que l'explica de viva veu. Sembla que els altres grups ja la tenien amb anterioritat. Nosaltres som l'únic grup que no l'hem tingut, encara que sigui just abans de començar.
No l'hem fet arribar,
eh?
Només l'hem entrat a l'equip de govern perquè hi ha sigut avui al migdia. És que també, no, perquè sembla que hi ha ànim de polemitzar.
No, simplement.
Sí, home, i tant, Francesc.
No, ho poso sobre la taula, és a dir, l'únic grup que no ha disposat d'aquesta informació hem estat nosaltres. Jo no dic per part de qui hagi arribat, en qualsevol cas aquesta realitat crec que s'ha d'entendre perfectament que ens sorprengui, per tant ens costi en aquests moments prendre la decisió d'una proposta, perquè al final, i suposo que ara entrarem a la discussió, hi ha unes taxes de l'escola d'adults vigents en aquest moment en la que nosaltres vam participar que fossin vigents. Hi ha una proposta de l'equip de govern que grava més els usuaris del que grava les que hi ha vigents en aquests moments, i entenc que hi ha una proposta en una situació intermitja perquè no gravin tant. Bé, al final la nostra postura és molt clara. Nosaltres quan teníem la responsabilitat i la vam proposar era molt més beneficiosa pels usuaris. Estem en un determinat context. Ho dic perquè no perdem una mica tots plegats el sentit de quina és la realitat. De cop i volta ens sentim com increpats quan encara no hem ni tan sols opinat, simplement hem qüestionat el tema de l'al·legació amb la premura que s'ha posat, res més, que entenc que és normal perquè vosaltres la podeu presentar, la podeu treballar, però no ens podeu exigir que treballem la vostra proposta de la manera que entenc que d'alguna manera s'està fent, simplement situar-ho en el context real. Si al darrere hi ha hagut negociacions i per tant això genera un cert neguit o malestar per part d'algú que no sé el per què, doncs bé, en fi, no passa res. Suposo que a les properes taxes de les dues que venen després ens trobarem en una situació similar. En qualsevol cas, doncs no passa res, doncs la rebrem i allò que creguem més adequat ho votarem, no passa res.
Només per aclarir, bueno, no parlaré de vosaltres, parlaré de nosaltres. Nosaltres només ens exigim a nosaltres mateixos i per això hem fet un treball i hem presentat una esmena.
Només per matar el tema, de veritat, no demanar disculpes, però sí reconèixer una part de l'error. Però, Francesc, estàs parlant de que s'està interactuant durant tots aquests temps, que si hi ha predisposició per tots els grups municipals, això és mentida. No crec que hi hagi una predisposició, i menys per part de CiU, i menys en els últims 9-10 mesos, i això és veritat, i això és veritat. Per tant, admetem la part de culpa, però que si hi ha d'haver-hi predisposició, ha de ser de les dues parts, i ja està.
Culpa? Perdona, quina culpa? Culpa de què? Admetre la culpa?
Admetre la part de l'equivocació.
De quina equivocació?
No,
nosaltres?
No, Francesc, m'estàs escoltant? Nosaltres admetem la nostra part de l'equivocació, val? Doncs per això el que no pots fer és fer al·lusions a dir que si hi ha un ambient de transparència, de parlar tothom amb tothom, quan és fals, és mentida, doncs no, accepteu també que potser doncs, si no hi ha hagut aquesta predisposició és mútua, evidentment, i ja està, només volem dir això, Francesc, tot més.
Jo només també per matar aquest tema... Jo haig d'interpretar si no em contesteu els mails que esteu d'acord amb la proposta? Ho haig d'interpretar? No costa tant contestar un mail i dir estem d'acord amb la proposta, però si jo rebo el silenci més absolut, el silenci més absolut és el que jo he rebut, eh?
Bé, en el meu cas...
Perdó. Endavant, Carme.
Per al·lusions, no per al·legacions. A veure, jo he participat a totes les reunions que s'han fet d'educació, s'han parlat de les taxes, s'han fet unes reunions que representen que són periòdiques del que és el seguiment de les escoles municipals, que són els números de les escoles, encara que no estaven les taxes encara sobre la taula, que van ser al desembre a l'escola de música. L'apreciació que va fer Iniciativa de que no se repercutís als salonins els costos d'altres estudiants que vinguessin d'altres poblacions, es va fer una d'aquestes reunions abans de l'1 de març, que es va fer ja la presentació amb aquesta incorporació. Per tant, des de la meva part, penso que de vegades pots obviar algun comentari o alguna qüestió puntual en una reunió que no estiguis ben bé al cas de lo que s'està dient. És el cas de les comissions que es van fer l'altre dia, jo no vaig tindre l'apreciació, potser no vaig arribar al moment que es va comentar o no, però jo no vaig tindre aquesta de que es faria una esmena per part de la CUP, potser vaig arribar tard, però jo això no ho coneixia. I potser m'ha avançat en dir que jo tenia, o sigui, jo tinc un coneixement d'això, però just abans d'entrar, no tinc clar el que representen els números ni el que representarà aquesta modificació de les taxes, i el que he comentat a la Júlia al moment de comentar-ho era que, clar, tot està molt bé de cara a potenciar l'educació, de fer, però el que no podem saber és si aquestes modificacions poden estrangular el que és el funcionament d'alguna de les escoles. En la situació en què estem ara, que les financiacions que vinguin de la Generalitat no sabem ben bé del cert com seran. Llavors, com a mínim, tindre una perspectiva més global de com afecten, cosa que sí que estava a les darreres reunions sobre paper, en com representaven aquestes taxes el número d'ingressos a l'Ajuntament. En aquest cas hem comentat que era una diferència d'uns 4.000 euros, no? però no està sobre el paper el que seran els ingressos i les modificacions que repercuteixen d'aquesta manera a les taxes.
Carmen, sí que estan, hi ha un informe econòmic i a més una cosa és escola d'adults, que el finançament és totalment de l'Ajuntament, aquí no depenem de la subvenció que rebrem del departament, com és el cas d'Escola Bressol i Escola de Música, aquí és finançament de l'Ajuntament i hi ha l'informe econòmic fet del que suposa aquest augment de taxes. Vull dir, o sigui, perquè si ho vols, o sigui, s'ha fet la proposta de la revisió de taxes, però va acompanyat de l'informe econòmic. I en aquest cas no tenim la incertesa que sí que tenim en el cas d'Escola Bressol i Escola de Música, de que no sabem quina ajuda vindrà per part del departament. Ho dic per separar, perquè en aquest punt només parlem de l'escola d'adults. Però tenim l'informe econòmic,
L'informe econòmic el teniu vosaltres, però...
I
però...
bueno, s'incorpora a l'expedient, si jo no vaig errada,
Demà?
No, Ramon, està incorporat al...
Avui?
No, o sigui, el de la proposta de l'equip de govern...
Però el de l'esmena no.
El de l'esmena s'ha incorporat avui, quan s'ha incorporat l'esmena.
I a quina hora teníeu l'esmena?
Però la de l'equip de govern...
O sigui, ja estava. Ja la tinc. Jo no, el que estic demanant és la de l'esmena.
Però, clar, això s'ha fet avui.
Això és la dada que a mi em falta per tindre tota la informació.
Doncs està fet. No, ho dic per aclarir-te, com que deies que no sabien si això suposaria un estrangulament, has dit del... No, o sigui, no, perquè va acompanyat de l'informe econòmic.
Però l'informe econòmic s'ha fet aquesta tarda.
No, de l'esmena el que hi ha és un informe de l'esmena, sí.
No tenim l'abast, no està l'informe, estarà demà.
No, l'informe d'intervenció està aquí.
S'ha fet aquesta tarda, s'ha comprat l'expedient, i la data d'aquesta tarda, que és quan s'ha rebut
l'intervenció. Sí. A partir del migdia hi havia l'esmena, no? I després, no? Amb l'esmena, l'interventor ha fet el seu estudi, i ha fet l'informe.
Però se m'entén el que vull dir?
Sí, perfectament.
D'acord.
Vull dir que...
o sigui, que no ho tenia. O sigui,
bueno, però que està, o sigui, que no pateixis per això, que està fet.
Sí que està fet.
Bé, ara un tema tècnic, les taxes tenen un període d'exposició, no? Jo proposaria, amb la voluntat de... Al final estem parlant de l'escola d'adults, estem parlant de quelcom que tots ens preocupa i crec que tots hem demostrat al llarg del temps que portem com a regidors la sensibilitat que tenim amb aquests temes i la voluntat de que les coses funcionin bé, de potser presentar-la en el període d'exposició al públic, l'al·legació que ens ho poguéssim mirar tots plegats i en tot cas poder-la votar o poder-la recolzar amb un nivell de detall i de coneixement.
Sí, només un incís, això és aprovació provisional, entenem que com que s'ha fet amb temps i forma es votaria l'esmena, s'incorporaria i després s'obre el període normal per si hi ha algun desacord o si hi ha alguna possibilitat de canviar alguna cosa. Això entenc que tots els grups estan oberts.
La diferència és que fet d'aquesta manera a nosaltres ens fa difícil recolzar allò que no hem pogut mirar i no hem pogut analitzar. En fi, si aquesta és la voluntat del ple, doncs no passa res. Jo crec que hi ha una alternativa, que és que ens ho puguem mirar amb tranquil·litat i per tant que la puguem recolzar si la veiem bé, que d'entrada moltes de les coses que s'han dit entenem que queda en una situació intermitja entre les actuals taxes i la proposta que hi havia en quant a com gravar, segurament amb matisos que no hem pogut acabar nosaltres de valorar, per això bé, li proposaríem a la CUP aquesta opció.
Té que ser la CUP,
bueno, jo per ser pràctics, no és per jugar a la Ramoneta, vull dir, si ara s'aprova aquesta esmena, teniu el temps per fer les propostes que creieu oportunes per canviar-ho, fent al·legacions. Vull dir que és 2 i 2 fan 4, vull dir 3 i 2 fan 5, i vull dir, és el mateix, no entenc la diferència.
No, la diferència és que nosaltres no ens ho hem pogut mirar, Gerard. En fi, és voler entendre o no voler-ho entendre, és a dir, si hi ha la voluntat, si realment hi ha interès en que ho recolzem tots plegats i que ens ho puguem mirar, Bé, teniu el recolzament entec de l'equip de govern perquè ho heu negociat i ho heu portat, per tant sabeu que la vostra proposta sortirà. Simplement el que diem, escolta, si que els altres grups, en aquest cas Convergència i Unió, també ho pugui recolzar perquè la proposta sigui bona i això us sembla d'un cert interès, doncs aquesta seria una manera de fer-ho. Si, en fi, si no aquest tema no interessa, no, doncs no passa res, es votarà i la tirareu endavant igualment. No es tracta que nosaltres presentar al·legacions sobre la proposta, no? Aquesta no és la nostra voluntat, és poder-la analitzar, poder-nos-la mirar i dir, val, doncs, ostres, doncs, també la veiem bé i la provem tots plegats. Aquesta és la proposta que feia.
Bueno, nosaltres pensem que és el mateix i com que per nosaltres és el mateix, doncs, si vols que ho deixem pel proper ple, ho deixem pel proper ple. No.
No, potser una...
Si vols, retirem una esmena i després ja la presentem com al·legacions.
Si l'esmena, segons com és, no? Si hi ha algun reparament...
Podríem haver començat per aquí, si ho fèiem més ràpid.
Un moment.
Més que res és el tema de terminis, no? De presentació de les taxes, precisament perquè s'està en període de
matriculació.
De matriculació, simplement aquest tema, i d'altra banda el tema de les esmenes sempre es poden presentar al·legacions en el període d'exposició pública i llavors forçaria un
nou període
un nou acord de ple per resoldre les al·legacions. Si no hi ha al·legacions, queden aprovades definitivament. I que durant el període d'exposició pública es podria valorar per part dels grups municipals si és correcte. Es pot, hi ha 30 dies per mirar-s'ho bé i en cas de que si estigui d'acord doncs no es presenten al·legacions. Estic fent una hipòtesi,
sí.
Quedaria aprovat definitivament i si es volen formular al·legacions es formulen al·legacions i el ple s'hi ha de pronunciar.
De fet seria un problema potser per la gent que es matricula, no? Se'ls estarien dient unes taxes que després serien canviades d'entrada, vull dir, havent-hi acord. Endavant, Gerard.
Una pregunta pel secretari. I en cas que retiréssim l'esmena, per anar més a temps per la matrícula, hauríem de fer un ple extraordinari, imagino.
Sempre es podria fer un ple extraordinari, això
amb
sempre.
Amb el seu cost i tot plegat. Sí.
Pots fer aprovat temporalment i fer l'esmena en definitiva al proper ple.
Sí, però de cara al funcionament normal de les, qui diu de l'escola d'adults, dels altres també escoles, no? Seria aquest el problema, de que hauríem aprovat unes taxes que després hi haurien variacions, algunes amb menys i altres amb més.
Des de la CUP, després d'escoltar les opinions diverses, no retiraríem l'esmena perquè pensem que generaria uns conflictes que no és prou greus com per, que vull dir que en tot cas si voleu fer al·legacions les podreu fer.
Per tant, passem a votar.
L'esmena.
Bé, nosaltres votem en contra de l'esmena perquè entenem que ha estat presentada i no ens ha permès a nosaltres poder analitzar el seu contingut.
Carme?
Des d'Iniciativa ens abstindrem perquè tenim que fer una valoració de l'informe econòmic i llavors veure exactament si després es fan modificacions a l'ordenança.
Des del grup del PSC votaríem a favor perquè ha estat motiu d'un esforç per part d'aquesta negociació i creiem que s'ha arribat a un punt d'acord que és interessant aquesta esmena. I la CUP, clar, està claríssim.
Nosaltres votem a favor.
Per tant, quedaria aprovat amb 9 vots a favor, 7 vots en contra i una abstenció. Passaríem al següent punt, que seria el punt número 17.
Perdó, ara faltaria...
Encara s'ha de discutir el punt. Hem discutit l'esmena, si s'incorporava l'esmena o no.
S'incorporava. I ara el tot. Ara el tot. Jo entenia que ja quedava aprovat, que quedava implícit.
Hi podria haver alguna variació en el sentit del vot un cop incorporada l'esmena.
Val. S'entén perfectament. Doncs per tant ara, si hauria incorporat l'esmena i es passaria a votar o a explicar el sentit del vot en, la, en, el, en el text definitiu.
Bueno, des de la CUP, un cop introduïdes els canvis que proposam, doncs votem a favor de les taxes.
Francesc?
Bé, nosaltres, com he comentat abans, però m'agradaria reiterar-ho, a pesar de que la nostra votació serà l'abstenció, l'abstenció perquè un vot en contra tenia sentit en l'esmena per un tema de forma, però no el contingut, que moltes de les coses que heu comentat ens semblava que estaven en una bona línia, i bàsicament insisteixo perquè les taxes aprovades en aquests moments, els que són vigents, són molt més favorables des del punt de vista econòmic per als usuaris de l'escola d'adults. Per tant, el que estava, el que proposava l'equip de govern era una proposta que incrementava sobretot amb els cicles formatius de grau mig i els cicles formatius i l'accés a la universitat. Sobretot el cicle de grau mig tenia un increment molt important, crec que era del 57%. I tot i que això podia tenir un sentit en un context general i repartit al llarg dels anys fins a arribar a aquest 50% que ens ha explicat abans la regidora, entenem que la proposta de la CUP probablement queda en una situació intermitja que és prou de valorar i d'analitzar i de tenir en consideració. Per tant, un vot contrari no hauria estat negatiu, perquè pels usuaris segurament hauria estat una bona proposta, perquè significava un cost econòmic inferior per ells, però crec que tots plegats ens pertoca tenir un punt de responsabilitat i entenem que la proposta, tot i ser interessant, no l'hem conegut i per això nosaltres ens abstenim.
Carme? Carme?
El vot d'iniciativa, encara que estàvem d'acord amb les taxes que estaven proposades, amb aquesta modificació la veritat és que m'agradaria veure-ho més en detall. A mi m'ha quedat molt gravat això de gravar els repetidors, ho trobo una bona idea, però la resta de variacions de percentatges anava tan ràpid que la veritat no acabo de posar-lo en blanc sobre negre. Una altra idea és lo de l'anglès, els cursos bàsics, no? Els cursos bàsics, quan tot un grup de cursos ja estaven autofinançats, doncs penso que modificar aquesta situació potser no és del tot l'adient, encara que tindria que revisar-lo més acuradament en l'informe que s'ha fet des d'Economia. Per això seria una abstenció.
Júlia?
Sí, el nostre vot serà afirmatiu al contingut de la moció. Francesc, en això que has dit del finançament dels cicles formatius de grau mitjà, fins ara es feia el 90%, amb la proposta de l'equip de govern es proposava un 75% i fer-lo en 3 anys, i en la proposta de la CUP seria d'un 80%, ho dic perquè em sembla que has dit un 50%, no?
L'objectiu que s'havíeu marcat a 3 anys era el 50%,
no,
crec?
No, el cicle formatiu de grau mitjà no.
Bé, ara parlava de memòria, però no, quin no, era el que proposàveu?
No, en el cicle formatiu de grau superior teníem fins ara un finançament del 58% per part de l'Ajuntament i aquí es redueix, però en 8 punts, o sigui, quedaria un 50%. I després s'augmenta, t'he parlat de matèries comunes, però en el cas de matèries específiques, fins ara el finançament de l'Ajuntament era del 9%, i per fer-ho amb un criteri coherent, aquí en aquest cas augmenta un 50%.
Això és, no ho tenia al davant i no, ho he dit de memòria, disculpa si m'he equivocat, però em referia que preveieu un increment del finançament per part de l'usuari en 3 anys amb diferents aspectes.
Sí, però no era el tant passat que també era.
Per tant, aquest punt quedaria aprovat amb 9 vots i 8 abstencions.